El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui dissabte comencem la primera hora de programa parlant del gran nombre d'ocells que els humans hauríem extingit al llarg de la història. Unes dades que, ja us avanço, són preocupants. Atenció amb el que expliquem ara, perquè els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells, més del doble d'espècies d'aus del que es pensava anteriorment. Una dada calculada amb models matemàtics que en descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema en volem parlar amb el Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat en aquest estudi. El CREAF ha participat en aquesta recerca. Ferran, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Igualment, a vosaltres. Clar, hauríem provocat els humans, segons aquest estudi, l'extinció de milers i milers i milers d'espècies d'ocells, en aquest cas. Com ens hem de sentir davant d'això?
Bueno, al final sí, és una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això, al final, potser és només una part de l'iceberg, diguéssim, del problema. Perquè els ocells, doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. Alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
Clar, aproximadament s'estima que és l'11% de totes les espècies d'aus que existeixen actualment. O sigui, estem parlant d'una bajanada d'animals, però sobretot reveleu en aquest estudi dos dels esdeveniments d'extinció més grans de la història, no?, que han estat provocats per les persones al llarg de la història humana. Quins són aquests dos esdeveniments que han estat claus en aquest procés?
Sí, bueno, com que hi ha això, bàsicament, aquests diferents esdeveniments han sigut per les diferents onades de colonització dels humans en tot el planeta. Per exemple, un dels esdeveniments que veiem és cap al segle XIV o així, quan els primers pobladors van arribar a les illes de Polinèsia, sobretot a la part oest, només a prop d'Austràlia, tot el que és Nova Caledònia, tota aquesta zona. Quan van arribar els primers pobladors, doncs van trobar espècies que havien evolucionat sense depredadors. Havien estat allà durant milions d'anys i quan arriben els humans, doncs són espècies molt fàcils de caçar i que de seguida es van extingir. Llavors, més tard, quan hi van haver noves onades de pobladors cap a illes que encara no havien arribat, o fins i tot més recentment, quan els exploradors europeus van arribar també en aquests llocs i van començar a deixar gats, porcs i altres espècies invasores, doncs hi va haver una nova onada d'extincions que encara estem vivint actualment. No? I molt recentment s'està parlant de tots els animals que estan caçant els gats, que deixem lliures per els llocs naturals, i aquest fet a les illes encara és més dramàtic.
Clar, de fet, alerteu de que estem vivint en aquests moments la tercera extinció massiva d'aus provocada, doncs, per aquesta introducció d'espècies exòtiques, no?, per l'agricultura intensiva i pel canvi climàtic que estem vivint, en el que estem immersos també, entre molts altres factors. I clar, doncs, si ens trobem en aquests moments en aquesta situació d'extinció massiva, que encara continuem en aquests moments eliminant tantes espècies, què és el que podem fer al respecte? Hi ha alguna cosa per solucionar-ho?
Sí, al final, o sigui, hi ha moltes mesures que s'han de fer, com hem vist, no?, amb la COP, s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar, però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir amb nosaltres, a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo o que no pugui voltar lliurement per al bosc o per als llocs naturals on hi ha espècies natives que es podrien veure afectades. Això és una manera, però hi ha altres formes també. El nostre consum, si cada dia quan anem a comprar tot el que consumim, al final cada acció té conseqüències, i si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen de que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres hàbits de consum. Llavors, individualment podem fer molt.
Mm-hmm. Clar, aquestes desaparicions estan documentades des dels anys 1500 en endavant, però clar, això fa que encara quedin molts jaciments, no?, i moltes dades per conèixer. Sí que és cert que fa uns anys moltes de les illes del món doncs, eren oasis de natura, no estaven en aquests moments habitades per persones, i això també va provocar que en aquest moment en el que vam aparèixer els humans en aquestes illes que no estàvem acostumats a tenir persones, humans, doncs això hagi provocat aquesta extinció, sobretot d'aus i d'espècies que hi vivien allà, no? Vosaltres, per exemple, quins coneixements teniu d'illes, per exemple, en les que hagi passat això, o aquí a Catalunya o a Espanya en general, per exemple, on hagués passat això, que el fet de la incorporació dels humans en aquells territoris hagi afectat negativament sobre aquestes espècies i hagin acabat desapareixent, com comentem?
Sí, això hem vist que ha passat a gairebé totes les illes del món. És a dir, anem mirant per tot el món i a totes les illes trobem un patró molt semblant, no? D'espècies, com deia, que han evolucionat durant milions d'anys sense cap depredador, si llocs on no hi havia mamífers pràcticament, no? Només potser hi havia ratpenats, però no hi havia ni gats, ni gos, ni altres tipus de depredadors. Clar, quan arriben els humans i els comencen a caçar, són preses molt fàcils, no? Perquè ens imaginem un exemple icònic, que tothom segur que el coneix, seria el dodo, no? El dodo de l'illa Maurici, que és un ocell que no vola, és com un colom, però bastant més gros. Doncs era una presa molt fàcil i la caçaven els humans i de seguida la van extingir. Com aquesta han passat moltes vegades. I això que em comentes, potser, no, a vegades parlem d'illes que semblen molt lluny, molt exòtiques, mm-hmm. però a prop de casa també han passat exemples, no? És a dir, per exemple, aquí a les Balears, sabem que a la illa d'Eivissa, sobretot, hi havia una diversitat d'ocells molt més gran abans que arribessin els humans. Per exemple, sabem que es va extingir un mussol semblant a un duc, bastant gran, sabem que es va extingir una oca, que vivia a Eivissa. Sabem també que es va extingir un rascló, que és un ocell que viu més aviat amb aigua molls, que és petit, que també n'hi ha aquí a Catalunya, d'una altra espècie. Doncs aquests tres són exemples que han desaparegut, s'han extingit d'Eivissa. I a Canàries també hi ha altres exemples d'espècies que s'han extingit. I com deies tu, és perquè les illes són molt vulnerables. Clar. Els continents també s'han extingit espècies, i ara en tenim que estan en perill d'extinció, però en els continents, diguéssim, que han conviscut més amb els depredadors i estan una mica més adaptades a poder fugir dels depredadors, per exemple. Mm-hmm. Però es poden veure afectats per altres causes.
Mm-hmm, exacte. I aquestes extincions, doncs, poden tenir conseqüències, no? Conseqüències, sobretot, pel funcionament d'aquests ecosistemes. Quines conseqüències hem anat veient al llarg dels anys i quines també estan per arribar?
Sí, exacte. Els ocells el que tenen és que tenen uns rols dins dels ecosistemes molt variats, no? I quan diem rols volem dir, per exemple, dispersió de llavors, no? Hi ha ocells que mengen fruita, menjant aquesta fruita, si es mouen, com que els ocells es poden moure molt, les poden dispersar en altres llocs i fer que aquestes espècies de plantes doncs, es puguin anar propagant i puguin anar-se expandint. No? I altres funcions serien la pol·linització, com els més coneguts són les abelles i els insectes, que són pol·linitzadors de les flors, però els ocells, alguns també poden pol·linitzar. Per exemple, els colibris de Sud-amèrica, i Centroamèrica, doncs, poden, com que mengen nèctar de les plantes, també se'ls queda nèctar al bec i el poden polinitzar. No només, els colibris són els més famosos, segurament, que fan això, però hi ha altres espècies que ho fan, sobretot en llocs més tropicals, que hi ha més diversitat de flors. Aquests són dos exemples de funcions que fan els ocells, i que si s'extingeixen les espècies que fan això, doncs pot ser un efecte en cascada, i que llavors també s'extingeixen les plantes, a causa d'això s'extingeixin altres espècies que depenien d'aquestes plantes, etc. Al final és com que tot l'ecosistema està connectat, i si toquem una de les peces pot trontollar o es pot propagar cap a altres, sí, cap a la resta.
Exacte. I tot i això, Ferran, podem dir que hi ha una certa esperança per tal de, a partir d'ara, sent conscients de tot plegat, reduir aquesta extinció de les espècies o reduir aquesta desaparició de certes aus?
Sí, com dèiem al principi, tot i que sigui aquesta dada molt, molt dramàtica i que, no, i que sigui uns números molt, que poden arribar a espantar, jo crec que els hem d'aconseguir donar la volta o menys que serveixin primer per adonar-nos de la magnitud del que hem perdut i intentar que no repeteixi, no? O intentar, doncs, a partir d'ara canviar la direcció cap on estem anant. I per altra banda també, si veiem quines espècies s'han perdut i podem, és difícil, però si podem intentar entendre quin rol tenien, també podrem intentar protegir les espècies que estan fent un rol semblant i perquè no es trenqui aquest funcionament de l'ecosistema. No? Però al final el resum seria intentar aprendre del passat per no repetir els errors en el futur.
Exacte. Doncs Ferran Sayol, investigador del CREAF, que heu participat en aquesta recerca, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. I malgrat aquesta tragèdia que representa la pèrdua d'espècies, doncs que pensem en positiu, que encara hi ha esperança de no repetir aquests errors del passat, i tant de bo, doncs, puguem recuperar i també ajudar a que d'ara en endavant no sigui tan elevat el nombre d'espècies que s'han anat perdent i que, doncs, ja no les tenim amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Gràcies i bon dia.
I ara expliquem la història d'un pacient que patia una greu paraplegia per un accident de bicicleta l'any 2011 i que ha recuperat el moviment de les cames gràcies a una interfície o a un pont digital entre el cervell i la medul·la espinal que utilitza la intel·ligència artificial i pel qual ha tornat a caminar. Es tracta d'un holandès de 40 anys que va patir una lesió a les vèrtebres cervicals després de caure en bicicleta, i avui amb aquest tema com a referència en volem parlar amb el doctor Jesús Benito, que és metge rehabilitador i especialista en lesió medular. Jesús Benito, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, usted lidera un proyecto de investigación en el Instituto Guzmán de Barcelona parecido al que apuntaba yo ahora mismo, y pertenece también a grupos europeos de investigación en este ámbito, en este mundo de la neurociencia, ¿es así?
Sí, bueno, en el campo de la lesión medular existen varias líneas de investigación y nosotros estamos en varias de ellas, desde la terapia regenerativa a la terapia de sustitución, estimulación, ya sea con implantes o desde fuera. Sí, sí, pero somos conocedores de toda la investigación que se está realizando y sobre todo de este caso que se realizó en Suiza.
Claro, avances de este tipo, con la inteligencia artificial de por medio, dan esperanza a este tipo de pacientes que sufren una lesión por un accidente y que se vuelven y que se pueden recuperar gracias a esta tecnología, ¿no?
Claro, nosotros siempre hablamos con las personas que han tenido la lesión medular y les explicamos que tienen que mantenerse lo más saludable posible, evitar complicaciones, y con la idea de que cuando aparezca un tratamiento que sea eficaz y que podamos utilizarlo, pues que esté disponible, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues hay una serie de investigaciones que nos están enseñando unos resultados, pues que son prometedores, ¿no? Entonces son estas técnicas que por lo menos a los pacientes les podemos decir, mira, tienes una lesión, tienes esta gravedad, pero la investigación sigue avanzando y hoy en día pues hay resultados que son muy prometedores y en un futuro que espero que no sea muy lejano, seguro que se podrá aplicar en casos como los vuestros, ¿no? Entonces es un mensaje que intentamos dar a la mayoría de los pacientes.
Porque ¿en qué casos se puede utilizar esta tecnología? Supongo que depende de la persona, ¿no? Y del tipo de lesión, se puede usar o no.
Claro, a ver, estamos hablando de una tecnología que lleva casi 10 años de desarrollo y que el doctor Curtin pues la trajo a Suiza y es el que ahora mismo pues ha estado publicando los últimos artículos. Y es una combinación de dos técnicas. Por un lado, colocan un estimulador sobre la médula espinal que provoca una serie de descargas que facilita el movimiento de las piernas. Y todo esto se programa con un ordenador para hacer que la marcha sea lo más fisiológica posible. Y esto ya lo habían hecho durante años, ¿no? Entonces, y se estaba mejorando la técnica, los estimuladores. Pero ahora lo que han añadido en este último estudio es que el control de ese estimulador que estaba en la espalda hasta ahora pues era con un ordenador, con un reloj, con otra persona que lo tenía que activar. Pues ahora mismo colocan electrodos a nivel cerebral, es decir, tienen que operar y colocar unos electrodos sobre el cerebro, de manera que solo con la intención de decir quiero mover las piernas, estos sensores que están en el cerebro recogen esa información, la envía directamente al ordenador que está conectado con el estimulador de la espalda y entonces hace como un puente. Por esto es lo que dicen que hace el puente, ¿no? La lesión queda entre medio, pero tú con el pensamiento eres capaz de dar la orden y activar ese estimulador que te han colocado en la espalda. A ver, en teoría, esto está diseñado para personas con lesión medular, tanto a nivel dorsal como a nivel cervical, y en este caso eran lesiones incompletas, pero hay algún estudio con lesiones más severas completas. Entonces, es difícil definir ahora mismo en qué pacientes, porque se está haciendo en un grupo muy variable. Pero lo importante es que se sigue desarrollando esa tecnología y esperemos que en breve nos puedan informar de un mayor número de pacientes para pensar que sea algo que se puede realizar en otras personas, ¿no? Porque ahora está como es realmente un proyecto de investigación con buenos resultados, pero todo eso se tiene que ampliar a un mayor número de gente y que se pueda extender a otros países.
Claro, claro. Al final, desde hace muy pocos años, esta tecnología ha ido ganando su lugar en la medicina y también con casos como estos, pero el futuro todo apunta a que poco a poco tendremos cada vez más avances y más beneficios, en este caso, para los enfermos y para la gente que sufre una paraplegia, como por ejemplo este paciente. ¿El futuro cómo se prevé? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que iremos cada vez mejorando todas estas técnicas?
Yo creo que sí, porque ya desde hace años la lesión medular, lo que hemos sabido, pues es tratarla inicialmente y evitar complicaciones y tratar las complicaciones cuando aparecen. Pero cuando hablamos de recuperación, pues ahí es donde están las limitaciones. Y aquí es donde esta tecnología lo que hace no es reparar la médula, porque ahí es donde hemos tenido durante muchos años, hemos intentado repararla pues con conexiones, con células madre, y todo eso no ha dado grandes resultados. Eso estamos hablando de técnicas que sustituyen, es decir, nosotros nos damos esa médula de esa persona que le han puesto estos estimuladores, la médula sigue dañada. Lo que pasa es que buscan una zona de la médula y la sustituyen con unos impulsos que vienen desde fuera. Entonces, esto es una tecnología que no existía antes. Pero, y además ahora, pues, toda esta tecnología cada vez es más pequeña, es más fácil implantarla, es más fácil controlarla, requiere de un software que cada vez va avanzando y es más inteligente. Entonces, por esa vía, yo creo que esta vía que llamamos de sustitución, pues esta vía es la que ha ido mejorando con todas las técnicas de ingeniería y yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Por lo menos es el camino más visible que hemos tenido de todas las técnicas y toda la investigación que se ha hecho en el campo de la lesión medular.
Antes hablábamos de este ejemplo, ¿no? De este holandés de 40 años que sufrió la lesión, pero aquí en España o concretamente en Cataluña, también tenemos ejemplos de personas, ¿no?, que han pasado por el mismo trance y que gracias a la tecnología, gracias a esta inteligencia artificial, pues han vuelto a andar, ¿no? Al final vosotros supongo que veis cada día estos avances y también debe ser una satisfacción para todo el equipo de profesionales ver cómo estos sistemas y estos nuevos métodos pues al final tienen sus frutos y vuelven a la vida estas personas, ¿no? Y con toda la ilusión del mundo, imagino.
Claro, al final es nuestro día a día es hablar con todas las personas que han tenido una lesión medular y hablar de, pues depende del nivel de lesión, de la severidad, pero el poderles transmitir que existe tecnología que en un futuro se podrá aplicar en su caso, pues para nosotros es una satisfacción y los pacientes pues lo consideran como algo positivo y que ven que en un futuro, si se siguen manteniendo, digamos, saludables, pues es algo que llegará, ¿no? Porque yo creo que es una tecnología que es cuestión de tiempo que termine de extenderse fuera de este núcleo de investigación que ahora mismo está en Suiza y podremos hacerlo también aquí.
Claro. Pues con esta esperanza de la inteligencia artificial y de esta tecnología, para toda la gente que sufre estas lesiones y que tiene estas patologías, ¿no?, que al final pues no solo siempre es cuestión de lesiones, de un accidente, sino que también puede ser por algún problema de salud. Esperemos que la tecnología ayude en este caso y que poco a poco, como usted mismo comenta, tengamos cada vez más recursos y más opciones para toda la gente que se encuentra en esta situación. Doctor Jesús Benito, médico rehabilitador y especialista en lesión medular, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos estos avances que ojalá poco a poco vayamos viendo. Muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros. Buenos días.
I de seguida parlem de fumadors i de les últimes notícies que han sortit entorn del tabac. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Le gusta nuestra tierra?
Ah. Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos incivilizados?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El sábado a las 6:15 de la tarde, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Sembla ser que el consum de tabac està baixant entre la població adulta, però hi ha encara molts temes a tractar i la preocupació entre els joves continua sent real. En parlem. El consum de tabac baixa d'un de cada tres adults a un de cada cinc, segons l'Organització Mundial de la Salut. L'informe estima que hi ha 1.250 milions de fumadors adults, però mostra també que la xifra baixa a 150 països. El Brasil i els Països Baixos s'assenyalen com a exemples d'èxit després que hagin implementat mesures especials per ajudar a la ciutadania a reduir el seu consum. I en concret, al Brasil, el tabaquisme ha baixat un 35% des de l'any 2010, percentatge que als Països Baixos arriba gairebé al 30%. Per això, l'OMS anima els països a seguir implementant mesures de control del tabac i a continuar lluitant contra les interferències, diuen, de la indústria tabaquera. Sobre el tema, per veure si aquí podem seguir aquest exemple d'èxit, en parlem amb el cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Esteve Fernández. Esteve, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Clar, seguirem aquí aquest exemple d'èxit? És possible?
Esperem que sí. De fet, tant Catalunya com Espanya han estat bastant exemple, bon exemple, normalment, d'èxit contra el tabaquisme. Nosaltres, a Espanya, portem unes tendències molt favorables de disminució del tabaquisme entre els homes des dels anys 80 i des d'una miqueta abans d'inici dels 2000 entre les dones també, que a finals del segle passat doncs encara estava pujant el consum entre elles. Anem bé, podem estar contents, però tampoc molt cofois, no? En el sentit de dir ja ho hem fet tot i anem a uns altres problemes, perquè realment el control del tabaquisme és una cosa que de feina constant i que sempre es pot millorar. Posar els exemples que han sortit en aquest informe de l'OMS, però hi ha exemples com per exemple a Nova York o a Califòrnia o a Austràlia, en els quals només fuma menys del 10% de la població adulta. Són unes xifres de tabaquisme molt envejables i que demostren que podem avançar, no? A casa nostra estem en un 22% de població adulta fumadora de cigarretes de forma diària i, evidentment, hi ha marge de millora. Per tant, són bones notícies que animen a continuar treballant i sense oblidar que realment podem continuar, que hi ha feina a fer i que hi ha camí encara a recórrer.
Mm-hmm. Quina diferència hi ha entre homes i dones? Qui són més fumadors?
En aquests moments, a casa nostra, encara són més fumadors els homes, aquest 22-23% que comentava, i les dones, el percentatge que he donat abans era el d'homes, les dones estan una miqueta per sota, un 18% globalment, perquè en el tabaquisme no només hi ha diferències de gènere entre homes i dones, sinó que també hi ha unes diferències molt grans segons l'edat. Llavors, sí que ens trobem que fins als 45 anys la proporció d'homes i de dones fumadores és similar, però les dones més grans són menys fumadores i en aquests moments, i encara es manté així. Les dones es van apuntar al tabaquisme tard a Espanya i a Catalunya a l'inici de la dècada dels 70 del segle passat, no? Ja fa 50 anys, amb un consum també amb unes característiques diferents, en un moment en què el tabaquisme ja començava a disminuir entre els homes, que portaven molts anys fumant, no? Ara la proporció d'homes no fumadors és molt important, de fet és més gran que la d'homes fumadors, i amb les dones hem fet aquesta transició, diguem-ne que amb retard, amb un decalatge respecte al que havíem vist en els homes. Però la mala notícia és que sí, que d'edats joves i a l'inici del consum de tabac les proporcions d'homes i de dones que fumen són semblants i més elevades que aquest 22% que dèiem, no? En alguns grups d'edat encara arriba al 35%, que és una xifra poc presentable, no? Que l'hauríem de canviar quan abans millor.
Ja. I si parlàvem del Brasil, no? O els Països Baixos com a exemples d'èxit, també hi ha altres països que són tot el contrari, no? Com per exemple... Sí. El sud-est asiàtic, que té el percentatge més alt de població fumadora, o, per exemple, el Congo, Egipte, Indonèsia, Jordània, on continua creixent aquest tabaquisme. A què es deu, per exemple, que a un país creixi, sigui molt alt el percentatge de població fumadora, i que en un altre sigui molt més baix i vagi disminuint, a canvi?
Sí, això té a veure amb dues o tres coses, per explicar-ho completament. Una, cal entendre que el vector, l'agent de transmissió i que el tabaquisme arribi a una societat, el tabaquisme arribi a una societat i hi hagi fumadors i augmenti la quantitat de fumadors, és la indústria tabaquera. Moltes vegades, nosaltres som epidemiòlegs, fem una analogia amb el mosquit que transmet el paràsit que causa la malària, per exemple. D'acord? El microorganisme. En aquest cas, el mosquit que porta d'un lloc a l'altre i que fa que ens anem contagiant és la indústria del tabac, no? I aquí hi ha una política molt gran, perquè és un negoci molt lucratiu per les tabaqueres, evidentment, també ho pot ser per alguns governs, i el principal problema és aquest. Això té altres dos factors que ajuden, que és el desenvolupament econòmic de la societat. En països en vies de desenvolupament pobres, per entendre'ns, per dir-ho d'una forma més clara, a les tabaqueres no els interessa, perquè el que interessa, el que volen és tenir compradors del seu producte, no? Llavors, a mesura que un país es va desenvolupant econòmicament i demogràficament, també això està lligat amb que són el camp on aterren les tabaqueres, que normalment ja hi són, perquè també són països que moltes vegades són productors de tabac, conreen tabac, etc. Però bueno, ells, el que prima és que són països en desenvolupament, el sud-est asiàtic és un molt clar exemple, a Sud-amèrica ho hem vist i a Àfrica està per venir, països que comencen un desenvolupament econòmic i social, allargant l'esperança de vida, les persones tenen més diners i poden comprar tabac, llavors aquí és on les tabaqueres fan el negoci. No? Per tant, això va lligat amb el desenvolupament econòmic i social del país. I més endavant són els governs els que això intenten controlar-ho. Sabent el que ha passat en altres països, perquè aquesta història ja l'hem vist diverses vegades, no? I per exemple, l'epidèmia de tabaquisme que nosaltres vam patir, doncs això, en els anys 70 i 80 és el que s'havia patit als Estats Units en els anys 20 i 30, o al Regne Unit, o alguns països nòrdics, no? I el patró segueix reproduint. Aquí el que l'OMS intenta fer amb mesures que no existien fa 40 o 50 anys és que els governs siguin conscients d'això i posin mesures per intentar que aquest mateix patró que hem observat en altres països no es reprodueixi. I amb això estem. De fet, l'OMS té un tractat internacional com el del medi ambient, però dedicat al control del tabaquisme, no? Que és d'obligat compliment per tots aquells estats membres que l'han signat i ratificat. Per tant, els condicionants al tabaquisme no és només l'addicció al tabac individual de les persones, sinó que és tot el context social que influeix moltíssim a partir d'un determinant econòmic, que és que hi ha empreses que fan negoci amb la nostra salut i venen, comercialitzen un producte que a més el que és tòxic, no? Perquè tenen aquesta desgràcia que els que compren aquests productes tenen més risc de moltes malalties i de morir a causa del producte que comercialitzen.
D'aquí que digueu que és necessari lluitar contra aquestes interferències de la indústria tabaquera, no? Que al final no només depèn d'un mateix deixar de fumar, sinó de tot el que l'envolta i d'aquesta publicitat, podem dir, o d'aquesta indústria que fa doncs, i fomenta el tabaquisme en si.
Sí, la indústria del tabac això ho sap molt bé i fan moltes maniobres per influir en les decisions que es prenen de protecció de la salut. No? Sabem que la indústria del tabac, de fet, hi ha un índex internacional que ho quantifica cada dos anys. Espanya està situada en una posició intermèdia perquè el Tractat Marc de Control del Tabaquisme de l'OMS justament en un dels seus articles diu això, que la indústria no pot participar en les decisions que es fan sobre prevenció del tabac, control del tabac, que els governs no poden col·laborar amb la indústria del tabac, no només els governs, qualsevol institució pública. I any rere any ens trobem que una universitat o un govern autonòmic doncs participa en els premis a, per exemple, premis a periodistes que han fet un reportatge sobre el tabac. Normalment parlant de les excel·lències del tabac com a motor de l'economia, empleabilitat, coses d'aquestes. O artistes, o periodistes, diu artistes, o fins i tot havien donat beques per investigació, no? I algunes universitats han acceptat beques i diners de la indústria del tabac. És una manera d'estar present i al final acabar influint. I sabem que influeixen perquè tenen reunions amb polítics, tenen reunions amb les persones involucrades o creen associacions pantalla que estan relacionades i que fan pressió social. A Espanya durant molts anys tenia el club de fumadors per la tolerància. Sabem que, per exemple, Philip Morris participa en... és soci de la Fundació de l'Hostaleria d'Espanya, amb la qual cosa... Per què? Perquè han convençut a l'hostaleria que, per exemple, fumar en els bars no és perillós i que això va contra el negoci. I va tota l'oposició de l'hostaleria que vam tenir quan es va fer la primera i la segona llei del tabac, doncs venia mediatitzada no només dels gremis hostalers, sinó per darrere per la indústria del tabac. I ara estem en una situació semblant, totes les reticències que hi ha, per exemple, a estendre la regulació del tabaquisme a les terrasses, té una posició molt frontal de bona part de l'hostaleria, que sabem que té al darrere també a la indústria del tabac. Per tant, ells miren pel seu negoci, tenen molts diners per fer activitats en aquest sentit, perquè guanyen molts diners amb el tabac i volen que les coses no canviïn gaire.
I un dels problemes, sobretot, abans parlàvem de les edats, és que hi ha menors d'edat que consumeixen tabac, no? Entre 13 i 15 anys, més o menys, utilitzen el tabac i altres productes de nicotina, com per exemple vapers i d'altres tipus, no? Aquest també és una problemàtica social, en aquest cas, que hem de conscienciar sobre el tema, però també prendre mesures al respecte, no?
Sí, en efecte, a veure, les cigarretes electròniques s'han postulat com una eina que poden, en algunes circumstàncies, ajudar a deixar de fumar. Aquesta és una cara de la moneda, l'altra cara és que s'han també divulgat com una, una forma alternativa a fumar, fins i tot més divertida, no? Perquè tenen gustos, etc, i molt atractiva per la gent jove, no? Fins i tot dir, no, millor no fumis, sinó que fes això. Ha de ser ni una cosa ni de l'altra. Sabem que el risc de que un adolescent que vapeja es converteixi en un fumador de tabac tradicional és entre 2 i 3 vegades més gran en comparació d'un jove que no utilitza cigarretes electròniques o vapes. Vapes és el mateix. Uh-huh. D'acord? Per tant, ja hi ha molta evidència científica i bona que ens demostra això, que els vapers són una porta d'entrada al tabaquisme. Per tant, això s'ha de controlar. Un dels problemes dels vapers és això, que en principi són molt més atractius pels gustos que es poden posar, són nets, tecnològicament són guais, perquè són sofisticats, i a més, són més barats i la seva publicitat està menys limitada que la del tabaquisme. Per això ara, justament aquesta setmana, ha sortit un decret del govern d'Espanya que va adreçat al tabac escalfat, que no són els vapes, és un altre dispositiu, perquè electrònicament el que es fa és escalfar tabac i per poder ser fumat, no? No són líquids, com el cas de les cigarretes electròniques, sinó que en aquest cas hi ha tabac i necessitava també unes mesures ràpides que s'han fet perquè continuava havent-hi tabac d'aquest tipus amb gustos quan en el tabac tradicional estava prohibit. Però amb els vapejadors hi ha moltes coses a legislar, des de les advertències sanitàries que apareixen a les caixes fins al preu, perquè tenen una fiscalitat diferent, no paguen els mateixos impostos i són més barats, i evidentment tot un ampli ventall que aplica al tabac tradicional, al tabac escalfat i també als vapejadors, que és tot el món dels influencers i internet, no? Per tant, estem trobant que, malgrat estar prohibida la publicitat o l'esponsorització d'eventos, de festivals, de carreres, etc., per part de la indústria del tabac, ja no tenim paquets de Marlboro circulant pels circuits de Fórmula 1 del món, sí que s'han vist una escletxa que era, evidentment, doncs això, les xarxes socials, Instagram, TikTok, etc., on influencers, jo crec que amb poca responsabilitat, doncs, i perquè segurament fan negoci, se'ls paguen, doncs surten en el vapejador o surten amb cigarretes, igual que poden anunciar un bolso, una camisa o unes sabates, no? Mm-hmm. Això cal regular-ho, la Unió Europea està treballant, però també des dels governs nacionals es pot treballar molt en aquest sentit.
Mm-hmm. I parlem, doncs, d'aquest decret, no?, aprovat recentment pel Consell de Ministres, que equipara aquesta regulació del tabac escalfat a les cigarretes tradicionals i també els productes amb aromatitzants, aquests vapers dels que parlàvem, no?, amb la prohibició de comercialitzar aquests productes i també els seus components, no?, com ara, per exemple, filtres, paper per fumar, envasos, càpsules o qualsevol altra tècnica, no?, que permeti aquesta modificació de l'olor o del sabor del tabac per altres tipus, però també, sobretot, el fet de mostrar la informació, no?, mostrar els missatges de què és el que provoca aquestes advertències i també acompanyats de fotografies dient realment el que provoca i les malalties que el tabac provoca, no? És important i fa realment efecte aquesta informació i aquestes fotografies a la persona que ho compra?
Sí, realment ho sabem. Ho es va demostrar amb el tabac tradicional i per això s'ha ha fet molta pressió i s'ha presentat més evidència perquè això també s'apliqui als productes del tabac calentat, que és el que el decret aplica, i també als vapejadors. Els vapejadors no estan inclosos en aquest decret, aniran, esperem que més endavant. Però sí, sabem que les advertències tenen una influència molt gran sobre el comportament en dos aspectes. Una, sobre els fumadors, que coneixen més directament els riscos del tabac per l'advertència, que són les classes aquestes, fumar mata, etc. Fumar provoca càncer, totes aquestes advertències que són estàndards per tota la Unió Europea, que es van canviant i que van apareixent en els paquets de tabac, a les bosses de tabac d'Alià o, a partir d'ara, també en el tabac d'escalfar, no? I això, que va començar només com unes frases, es va ampliar fotografies i també hi ha estudis que ho han avaluat amb un impacte, de manera que els fumadors són més conscients dels riscos del tabac i que molts decideixen intentar fumar per la informació que han rebut. No només això, sinó que també tenen una missió preventiva i s'ha avaluat i s'ha vist que l'atracció que exerceixen aquests paquets de tabac sobre els joves que estan experimentant o estan en edat de provar i ho fan, doncs també té molta influència i això fa que molts joves no comencin a fumar gràcies a les advertències que tenen, els paquets de tabac, les fotografies, que són impactants, però són necessàries. I una altra cosa que a Espanya encara no s'ha considerat, però que tenim a França, que tenim al Regne Unit, a Irlanda, a Bèlgica també, aquí a Europa, que són els paquets sense identificació explícita de la marca, és a dir, el que en diem l'empaquetat neutre o genèric, que vol dir que la marca no té la tipografia pròpia de la marca, o sigui, evidentment el nom de la marca de tabac apareix al paquet, però d'una forma molt estàndard, és a dir, que qualsevol marca porta el mateix tipus de lletra, de la mateixa grandària, i no distingeixes que allò és aquesta marca o és l'altra, sense llegir el paquet, perquè sabem que el paquet s'ha mantingut com a l'últim reducte de la publicitat. Nosaltres en un bar veiem una taula amb uns fumadors, de lluny reconeixerem molt fàcilment quina marca de tabac estan fumant, fins i tot sense llegir la marca, per color, si és vermell, sí. No sé què, si hi ha tal animal, o sigui, això queda prohibit quan es fa l'empaquetat genèric, el que han fet en aquests països que comentava, i també s'ha demostrat que això té un impacte positiu tant en els fumadors per animar-los a deixar de fumar i consumir menys tabac i deixar de fumar, finalment, com en les persones que no són fumadores però que tenen una certa atracció, que estan experimentant, etc. Per tant, sí, els paquets tenen aquest impacte i per això la OMS en aquest tractat doncs també de forma molt clara es postula a favor d'això i la Unió Europea ho té a la llei europea sobre tabac, el que en diem la directiva de productes del tabac, hi ha uns articles que els estats han de convertir en lleis pròpies sobre les advertències sanitàries en els paquets de tabac, que volem que siguin qualsevol tipus de producte del tabac.
Doncs tant de bo aquestes mesures i aquestes regulacions que aniran d'ara en endavant tinguin el seu efecte i millorin així les xifres dels fumadors que tenim aquí a casa nostra. Tant de bo seguir una mica l'exemple del Brasil o els Països Baixos, no?, que s'assenyalen com a exemples d'èxit per l'OMS i disminueixi aquí el nombre tant d'homes com de dones i també de menors d'edat que consumeixen tabac, perquè no fa res bo per la salut, tot el contrari. Moltíssimes gràcies, doctor Esteve Fernández, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, per parlar amb nosaltres i conscienciar una mica a tothom sobre aquest tema.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò. És molt important, al final l'objectiu és millorar la salut de tots i el tabac és una de les coses en les que millor podem incidir per la seva importància en moltes malalties.
Així
és. Per tant, així és. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia. El Parc de les Aigües s'ha obert al públic després d'una transformació patrimonial i paisatgística. A través d'unes obres de restauració i millora del Parc de Montcada i Reixac, que forma part de la xarxa metropolitana de patrimoni, s'han fet una superfície amb la transformació de la Casa de les Aigües, la Casa de la Mina i també el Rec Comtal, i les obres, hem de dir que han tingut un cost total de 371.587,26 euros, i dels quals 123.966 doncs, provenen dels fons FEDER. Sobre el tema en volem parlar amb l'arquitecte d'Espai Públic de l'AMB i també directora del projecte de restauració, amb la Rosa Bertran. Rosa, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta restauració i de que tots aquests metres quadrats restaurats el que fan al final és millorar l'accessibilitat, els elements arquitectònics i també la vegetació del parc, no?
Sí, nosaltres entenem que el patrimoni qui li dona el valor al final són les persones. Llavors entenem que un espai d'aquestes característiques ha de poder ser visitat i ha de convidar a ser visitat, no només per part de la gent de Montcada i Reixac, sinó també doncs, per part de gent que pugui venir d'altres municipis, ja que és un espai que té una gran importància històrica, ja que doncs, és només aquest i els Horts de Vallbona estan en superfície. Per tant, tota la intervenció està molt encaminada a fer-ho més visible, que la gent el percebi com un espai segur, no? És a dir, guanyem visibilitat des de molts punts i també accessibilitat, és a dir, ens hem de poder acostar, hem de poder caminar tots pel perímetre i hem de poder arribar, i el projecte doncs treballa molt tots aquests aspectes.
Mm-hmm. Sobretot, com dèiem això, ara mateix millora la qualitat paisatgística i ambiental, l'accessibilitat i la restauració dels elements construïts. Però una de les coses també és que al final el parc és un dels espais públics més importants de Montcada i Reixac, però que això cada cop s'estén més enllà, no? És l'únic espai verd proper al centre de la vila i cada cop fa que sigui més persones, siguin més veïns potser els que s'apropin fins allà, i ara encara més amb aquesta restauració, no?
Sí, de fet, tota l'àrea està en un procés de transformació perquè també s'està construint just a la vora una nova escola bressol i el casal d'avis. Per tant, doncs, serà un espai que segurament serà utilitzat a nivell local doncs, per aquests dos equipaments, però també, i amb aquest projecte de la xarxa de patrimoni, també entenem que hi haurà gent d'altres municipis que vindrà, no? És a dir, doncs, el Rec Comtal, al final, és una estructura que és supramunicipal, per tant, doncs, pot atraure gent que pugui venir d'altres localitats a visitar aquest espai.
Mm-hmm. I quines són les principals intervencions que s'han fet?
Doncs la principal intervenció ha estat treballar sobre el perímetre del propi rec, és a dir, es genera un recorregut circular, caminable, molt més confortable, amb proteccions, amb un graonat accessible, de manera que qualsevol usuari pugui donar la volta. També, a través del rebaix de les dunes perimetrals, es guanya molta visibilitat. És a dir, tu, des de molt més lluny, pots veure ja aquesta petita infraestructura, de manera que es fa com un recorregut molt més agradable i, sobretot, molt més segur.
Uh-huh.
Aquestes, al final, són aquestes intervencions més bàsiques, però després hi ha altres intervencions molt més encarades a millorar la qualitat ambiental del punt en concret, ja que s'introdueix la vegetació aquàtica en una de les vores del perímetre, i això es fa també, d'una banda, per augmentar la biodiversitat de l'espai, però també reivindicar una mica aquest ús de l'aigua del Rec Comtal, que havia estat l'aigua de boca de la ciutat de Barcelona i que ara mateix és simplement doncs, passa, no? El fet de col·locar aquesta vegetació aquàtica és una mica una manera de donar-hi ús a aquesta aigua i també reivindicar-ne el seu potencial com a paisatge.
Mm-hmm. De fet, el propi nom ho indica, no? Parc de les Aigües, i doncs té una relació molt directa, no? amb l'aigua. Al final té una relació directa des de l'època romana amb l'aigua, no? El Rec Comtal, per exemple, o el recinte dels pous de la Casa de les Aigües, tot això gira entorn de l'aigua en si, i sempre ha estat un element determinant, no? Pel que fa al parc, l'aigua és el seu símbol i és el que té d'especial en si, no? Podem dir.
Sí, exacte. Per tant, aquest poder caminar i poder donar-hi la volta i poder establir diferents punts de vista des de diferents altures, potser en algun moment tindrem l'aigua a tocar, en algun moment ens allunyem una mica d'aquest perímetre perquè hi ha una franja de vegetació aquàtica. O sigui, totes aquestes relacions que establim quan passegem per aquesta vora, ens interessava potenciar-les.
Mhm. Clar, i no només es tracta d'un parc, sinó que també ofereix doncs, diversos serveis, no? Per exemple, el Museu de la Casa de les Aigües, jocs infantils, jocs també per gent més gran, elements de gimnàstica, no? Per exemple, o cistelles de bàsquet, pistes per jugar a la petanca, per jugar a monopatins, taules de pícnic perquè la gent també pugui anar a passar el dia, per exemple, porteries de futbol. Al final és un parc ampli per tothom que vulgui i amb moltes activitats diferents a desenvolupar allà, no?
Sí, exacte. En els parcs de la xarxa metropolitana el que s'intenta és que hi hagi una oferta per tothom, no? És a dir, qualsevol usuari ha de poder trobar una manera de desconnectar i de connectar-se amb aquests espais públics. I d'aquí ve el fet d'equipar-los amb diferents usos.
Clar, exacte. I sobretot, doncs, ara amb aquesta restauració, no?, que al final eren potser valors patrimonials, no?, o edificacions, podem dir, no?, per exemple, les porteries o aquestes cistelles de les que parlaven, que s'han anat deteriorant amb el pas del temps i que mai s'havien canviat, no? Que no havien estat mai objecte de cap restauració i que amb aquesta reforma al final s'ha doncs, posat fi a la degradació que patien i donaran doncs, aquesta novetat, aquesta frescor a Montcada i Reixac, i encara que continuarà igual, no?, tindrà la seva essència i la gent tornarà a fer el mateix, doncs estarà en moltes millors condicions.
Sí, sobretot també perquè els elements patrimonials s'han d'anar mantenint, s'han d'anar reparant, perquè si no doncs, la degradació faria que cada cop anessin a menys fins que al final ja no tindrien aquest valor, no? Per tant, ens trobàvem amb un emplaçament, amb un potencial a nivell històric i paisatgístic importantíssim, però ens ha calgut haver de restaurar, reparar aquests elements, reconstruir les seves geometries perquè puguem veure'l doncs potser no com havia estat, no? Perquè evidentment doncs, l'entorn ha canviat, però sí que ens pugui fer una idea i ens pugui fer entendre com era aquesta infraestructura i quina importància té per nosaltres.
Exacte. Doncs Rosa Bertran, arquitecta de l'Espai Públic d'EMB i també directora d'aquest projecte de restauració, esperem que vagi molt bé aquesta restauració, que ja s'ha obert al públic i que la gent doncs, continuï anant, que la gent continuï estimant el parc com fins ara i doncs, que vagi millor, que a partir d'ara es vagi mantenint i no s'hagi de fer doncs, aquesta restauració total, sinó que es vagi doncs, conservant amb el temps i arreglant aquestes petites coses que amb el pas dels anys, com amb tot, van fallant. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i tant de bo el puguem visitar aviat.
Molt bé, doncs allà us esperarem.
Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé. Adéu a vosaltres.
I en uns minuts parlem de la problemàtica del desaprofitament alimentari i de les repercussions que això acaba i acabarà provocant.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto.
Es el hombre del momento.
La derrota no está en mi vocabulario.
Y ha hecho historia.
¿Quién es Ilia Topuria?
¿Por qué su fama va más allá de lo deportivo?
Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? Mi casa, y mi casa está en España.
Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
Y nos recibe en su casa. En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juanma Castaño entrevista a Ilia Topuria.
¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón.
Con vosotros.
Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las 11:30 de la noche.
Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad. Los huevos de Rujamar.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Hola, sigo en el trabajo. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de 4 de Activia Frutas para el desayuno, o una terrina de fresas de 500 gramos, que están buenísimas. Aprovecha que es un 50% mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara del desaprofitament alimentari i del que això està provocant i provocarà també a la llarga. I d'aquí un any, aproximadament el proper 1 de gener de l'any 2025, entrarà en vigor el projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que estableix l'obligació del productor o distribuïdor de donar aliments que estiguin en condicions de consum. En aquest sentit, des del govern han decidit reprendre aquesta iniciativa legislativa en vista que cada any es malgasten uns 65 quilos i mig o litres de menjar per persona a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Avui, per parlar sobre aquest desperdici o desaprofitament alimentari, en volem parlar amb la CEO i fundadora de Rolit, la Meritxell Hernández. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem del desaprofitament alimentari, perquè quines claus serien les necessàries per tal de poder-lo evitar i allargar la vida útil d'aquests aliments?
Doncs a veure, són, bueno, en primer lloc, doncs el que has comentat, no? O sigui, fer doncs, aquesta llei, no? Que al final el que tots volem és que deixem de generar tants residus i impactar d'aquesta manera el medi ambient. I després també doncs, tota la part de sensibilització, no? Crec que és molt important que la gent conegui doncs, els problemes que tot això implica i totes les mesures que podem aplicar en el nostre dia a dia per evitar tot això, no? Perquè al final el desperdici alimentari doncs, augmenta moltíssim els residus, l'impacte ambiental i tirar menjar doncs, és una de les coses més absurdes del nostre estil de vida actual, no? De la societat occidental.
Clar, en molts casos es tiren aliments que són considerats poc estètics, no? Aliments de temporada i ecològics, pel simple fet de que tenen potser algun defecte, no? o qualsevol altra cosa que doncs, ja els descarten automàticament. Aquesta llei doncs, el que vol fer és això, prioritzar aquests aliments, aprofitar-los i que no es tirin, perquè clar, si comptes un darrere de l'altre acaben sent moltíssims els que acaben doncs, desperdiciats com aquests que comento, no?
Sí, no sé si bueno, recordaràs doncs, tota la campanya que es va fer amb el plàtan de Canàries.
Exacte, quan va haver, sí.
Tot el tema de la Palma. Llavors, sí, realment era un plàtan que estava perfectament en les mateixes condicions que pot estar qualsevol altre, l'únic que bueno, doncs, t'afecta doncs, una mica lleig, no? Aleshores es va haver de fer doncs, aquesta campanya de sensibilització perquè la gent ho veiés com bueno, una cosa normal, no? Es va menjar aquest plàtan que estava era totalment comestible i tenia totes les seves propietats. Aleshores crec que és això, no? Que no ens, si ens parem a pensar una mica, al final és aplicar el sentit comú, no? De dir, o sigui, perquè, doncs, perquè sigui més lleig no vol dir que no sigui igual de bo. Igual que doncs, tot el tema de les dates de caducitat, no? O sigui, al final no podem confondre la data de caducitat amb la data de consum preferent. Dos vegades veiem la data de consum preferent i vale, potser el producte doncs, ha perdut una mica el seu color, tal, però és totalment, o sigui, no hi ha cap risc per la salut i es pot menjar perfectament, no? Com per exemple, doncs, els iogurts. Llavors, això també ho hem de veure, que tirem coses a vegades innecessàries.
Exacte. Exacte. Amb aquests aliments que ara, doncs, considerats poc estètics, podem dir, i que ara es reaprofitaran, on aniran a parar? Aniran a parar a la mateixa zona que els aliments normals, diguem, o com els separaran uns als altres per tal de que també es puguin aprofitar? Com s'organitzarà això?
A veure, o sigui, en aquest cas, o sigui, desconec una mica la logística, però la idea és prioritzar, doncs, aquest consum, no?, a través de, doncs, el consum humà, no?, a través de la donació, per exemple, dels aliments, o la seva redistribució, i també, doncs, incentivar aquest consum de productes considerats poc estètics, no?, que són els aliments de temporada, ecològics. Llavors, quan no sigui possible això, doncs poden trobar altres usos, com per exemple, doncs, marmelades, no?, que també es fa, doncs, amb aquests aliments que no potser no entren en el circuit, però es poden utilitzar per altres coses. I després, i en segon lloc, seria, doncs, el consum animal, no?, per fer pinsos o compost, o sigui, al final és poder-ho aprofitar, que realment, doncs, això es pot aprofitar de moltes maneres.
Exacte, i és que el desaprofitament alimentari augmenta aquests residus i també l'impacte ambiental, no? No només estem tirant menjar, sinó que també estem perjudicant-nos a nosaltres mateixos, no? Per la qual cosa, evitar-lo ha d'involucrar també el conjunt de la societat i tot això també amb el fet de, a casa, cadascú aprofita el menjar, ara amb això que deies, per exemple, de les dates de caducitat, no tirar-lo abans d'hora, saber què podem aprofitar, què no, quins consells podem seguir per tal d'evitar aquests residus i aquest impacte ambiental a casa nostra.
A veure, o sigui, per començar, doncs, practicar aquest consum responsable. La planificació, en aquest cas, també és molt important. Planificar, doncs, el menú setmanal, fer-te una llista de la compra. Potser a vegades comprar amb més freqüència, però amb menys quantitat, per justament, doncs, comprar el que sabem que realment consumirem. I això també, doncs, fa, doncs, fomentar, doncs, tots aquells productes de proximitat, també de temporada, el poder, doncs, també comprar directament al productor. I després conservar molt bé els aliments dintre de casa, no? Sabem també que, doncs, hi ha determinades fruites i verdures que doncs, emeten substàncies que fan que amb altres verdures, doncs, les fan malbé, no? Llavors, per exemple, doncs, no barrejar aquest tipus de fruites amb per exemple, l'enciam, per exemple, tomàquet i enciam, doncs, fa que l'enciam duri menys, no? Llavors, o sigui, saber totes aquestes coses són importants per allargar la vida dels aliments a dintre de casa. I després també algo que va molt en línia amb la nostra filosofia de reutilitzar, no?, que és aprofitar les sobres amb receptes de cuinar més imaginatives, no? El cuinar amb aquest desperdici, no?, que alimentari és una manera fantàstica de reduir la quantitat d'aliments que tirem a la basura. El que seria l'alimentació circular, no?, que és intentar reduir al màxim la petjada de carboni dintre del sector alimentari i arribar, doncs, a intentar aconseguir una alimentació amb desperdici zero.
Exacte. Al final, tot això depèn de nosaltres, de les nostres actuacions en el dia a dia, ser-ne conscients i aplicar-ho en el nostre dia a dia i també, doncs, que a través d'aquesta campanya i a través d'aquesta nova llei, doncs, aquests aliments no acabin tirats a les escombraries i que, per ser poc estètics, no vol dir que siguin dolents ni molt menys, perquè molts cops diuen, és poc estètic, el veus i dius, però sí, és normalíssim i no hi ha cap problema. Doncs a veure si amb això aprofitem i doncs, cada cop hi ha menys desperdici alimentari i aprofitem, doncs, el menjar com cal i perquè molta gent li falta i és necessari que tothom pugui menjar i aprofitar aquests aliments. Així que
redistribuir-ho de manera correcta, no?
Exacte.
Hem de pensar que quan desperdiciem aliments, doncs també desperdiciem tota l'energia i l'aigua que requereix per cultivar-los.
Clar.
És aquest impacte, no?, que diem també mediambiental, hem de ser molt conscients.
Exacte. Doncs, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Tant de bo ara tothom s'apliqui això que ens has dit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
L'estudi ha conclòs que el 90% dels residus tèxtils que es generen a Catalunya acaba en abocadors i incineradores. Així ho afirma un estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa de manifest que només el 10% restant es recull de manera selectiva a través de contenidors especialitzats ubicats al carrer, a punts nets o a la recollida porta a porta. Sobre el tema en volem parlar amb la investigadora de l'Institut, la Gemma Morell. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'un percentatge força alt de residus tèxtils, oi?
Sí, o sigui, un percentatge alt de residu tèxtil que no separem, no?, quan ens volem desfer d'ells.
I clar, d'aquests residus, el 80% es recicla o es reutilitza majoritàriament a través de la seva venda a botigues, per exemple, de segona mà, mercats ambulants o també a altres indústries. O sigui, estem parlant de que un gran percentatge, com dèiem abans, es pot reutilitzar i, de fet, així es fa, no?
Sí, efectivament. Sí que és veritat que aquest 80% és a partir del residu que separem, és a dir, només d'aquest 10% que separem, i efectivament és un percentatge alt. També val a dir que si separéssim tot el residu que generem, no?, si tot aquest residu el llancéssim en els contenidors especialitzats, segurament bé, es podria reutilitzar i reciclar gran part d'aquest residu, però segurament se'n reutilitzaria menys i se'n reciclaria menys, ja que la qualitat del tèxtil disminuiria una mica, perquè a dia d'avui la major part del tèxtil que separem és el tèxtil que volem llançar però que està en millors condicions.
Mm-hmm. La meitat, però, es comercialitza aquí a Catalunya, però també a altres països i a fora d'Espanya, no?
Sí, és a dir, de tot aquell tèxtil que la ciutadania llancem de forma separada i que després es pot reutilitzar i reciclar, doncs això, al voltant d'un 50% en principi es reutilitza i recicla a Catalunya o a l'estat espanyol, però existeix doncs tot un flux, una quantitat bastant gran d'aquest tèxtil que es podrà reutilitzar i reciclar, que l'hem d'exportar a l'estranger, ja que aquí localment no hi ha una demanda tan gran, no, doncs això, de roba de segona mà o de tèxtil per poder fer fil reciclat, per exemple.
Mm-hmm. El millor que podríem fer quan, per exemple, ens volem desprendre ja d'alguna peça de roba, què és el que seria? Què és el que hauríem de fer com a millor opció?
La millor opció sempre és separar els residus, no?, llançar-los en el contenidor especialitzat per aquest residu. I en el cas del residu tèxtil, doncs són els contenidors que aquí a Catalunya són taronges o vermells, normalment, que podem trobar al carrer, contenidors que estan en els punts verds, per tant, portar la roba en els punts verds, o fer ús de la recollida domiciliària, que és el cas en el que et venen a buscar el tèxtil a casa. Si, per contra, llancem el tèxtil en el contenidor gris, que és el que acostuma a passar amb jo què sé, una samarreta que veiem que ja està molt gastada i que pensem que algú altre no se la posarà, el que passa és que aquesta samarreta acaba directament cremada o en un abocador i, per tant, no arribem a donar la possibilitat que es reutilitzi o que es recicli. També aquí pot actualitzar que el que millor podem fer és llançar el residu de forma separada. Una vegada tenim aquesta samarreta o aquest tèxtil, el que sigui, que ens volem desfer d'ell, però sempre, prèvia a voler-nos desfer d'aquesta roba, el que hauríem d'intentar és doncs si té un forat cosir-la, no? Reparar, uh-huh, directament comprar menys, etc.
Clar. Al final, doncs, aquesta roba que està més feta malbé, intentar arreglar-la perquè així pugui ser de profit, no? Encara que sí que és cert que la majoria de la gent ens pensem a vegades que perquè una roba estigui en mal estat no es pot aprofitar, però realment sí que pot tenir més usos, no?
Sí, efectivament. O sigui, hi ha el tema de si potser això, una peça de roba té forats, el que sigui, es pot, bueno, la podem cosir a casa, la podem portar a algun lloc especialitzat a reparar, no? I per tant, doncs, podem fer seguir utilitzant aquesta peça, però això, en el cas que la peça, pel que sigui, la veiem molt vella, que pensem com, no, és que això ningú més s'ho posarà, està molt vell, està molt desgastat, etc. Pot ser que la peça no es reutilitzi, però es podria reciclar, és a dir, quan llancem la peça en els contenidors especialitzats hi ha unes persones que treballen com a gestores de residus que classificaran aquesta peça de, vale, no es pot vendre de segona mà, però sí que es pot reciclar. I això què vol dir? Doncs que aquesta samarreta que nosaltres percebíem com que estava molt vella, segurament es triturarà i amb el mateix material es podrà fer fil nou per fer una samarreta nova. Per tant, efectivament, es podrà seguir aprofitant la matèria prima d'aquesta primera samarreta que nosaltres teníem.
Clar, clar, clar. I com és l'impacte ambiental d'aquests residus?
Doncs a l'estudi, això d'una manera més tècnica, calculem doncs, el que venen a ser les emissions de diòxid de carboni fruit de la gestió del tèxtil, diguem-ne, de manera separada o si el gestionem de manera no separada, és a dir, si el llancem al contenidor gris. I efectivament els resultats demostren que la recollida separada és l'opció que genera menys emissions de diòxid de carboni, no? Per tant, és l'opció ambientalment més sostenible o que genera menys impactes ambientals. També dintre d'aquesta opció, tot i que sigui la millor, encara hi ha com molt de potencial de poder-la arribar a fer més sostenible, no? El que explicàvem abans de totes les exportacions de tèxtil per reutilitzar o reciclar que tenen lloc, doncs aquestes exportacions també generen un impacte ambiental que es podria evitar si hi hagués demanda de tèxtil per reutilitzar i per reciclar localment i, per tant, doncs, no haguéssim d'exportar, no haguéssim d'esperar que altres països gestionin un residu que és nostre, no? Uh-huh. I a més, sovint aquestes exportacions comporten, bueno, una part del tèxtil sí que es reutilitzarà o es reciclarà, però no existeix ben bé la traçabilitat del que acaba passant a altres països i la veritat és que no tot es reutilitza i es recicla, no? I, de fet, tenim exemples com un abocador il·legal que existeix en el desert d'Atacama, Xile, o un altre que està a la ciutat d'Acre, a Ghana, que això són abocadors gegantins de tèxtil que no s'ha pogut vendre i que està allà perquè no se sap què fer-ne. I la major part d'aquest tèxtil doncs, prové de llocs com Catalunya, no?
Mm-hmm. Sí, sí, a tots segur que ens ve la imatge aquella de peces i peces de roba acumulades que sembla una infinitat i que mai acaben, no? Quin és el tipus de peça de roba que acaba més en aquests llocs? Que són, per exemple, pantalons, samarretes... Se sap això?
És molt complicat de dir-te perquè, la veritat, com en aquests llocs no hi ha un ordre en el que no s'han fet estudis de classificar que hi ha, no? Hi ha de tot. El que et diria és que, generalment, és roba... això, de més baixa qualitat, que per la raó que sigui, doncs no s'ha arribat a poder vendre i llavors hi ha quedat com en estoc i ha acabat llançada en aquests llocs. Però la veritat és que no et sabria dir uh-huh. quina tipologia entre pantalons o samarretes que hi ha més, no?
I la solució seria, per exemple, comprar menys roba i reciclar-la més?
Clar, o sigui, nosaltres en aquest estudi ens hem centrat molt en el que és el residu tèxtil, no? Bueno, de fet, l'objecte de l'estudi és ja el residu, una vegada l'hem generat, però, òbviament, si podem analitzar quines són les millors pràctiques a l'hora de gestionar-lo, però la millor pràctica de totes passa a l'inici de la cadena de valor, que és no generem aquest residu si no comprem o no produïm tant de tèxtil. Per tant, efectivament, la solució passa per reduir la producció i el consum massius de roba, no? Que bé, això necessita potser tot un canvi de paradigma o sistema econòmic, fins i tot, però passa per aquesta reducció, després també pel fet de, vale, jo redueixo la meva compra de tèxtil, però necessito comprar no sé què perquè ho necessito, doncs. Aleshores, intentar comprar sempre de segona mà, però que això no impliqui comprar més. Simplement, si és de necessitat, doncs prioritzar la compra de segona mà i també prioritzar la durabilitat de la roba que tenim en el nostre armari, no? Uh-huh. Fer-la durar tant com puguem, no comprar-la només per fer-la servir un any i ja voler-nos desfer d'ella, que això també passa per comprar de qualitat o perquè Exacte. Les empreses produeixin de qualitat, no? Però jo crec que això seria com... les tres coses principals. Després, també, si pots comprar o si es pot produir tèxtil amb material reciclat, doncs, bueno, és necessari, no? Hi ha moltíssimes coses, però tot passa per produir i consumir molt menys.
Mm-hmm, així és. Tot això s'ha produït des de fa molts anys enrere cap aquí o ha estat recentment?
Efectivament, sí que...
Estem cada cop potser en una societat més consumidora, no podem dir?
Clar, o sigui, és una cosa que sí que s'ha anat com produint i acumulant des de fa moltíssims anys, no? Perquè al final tot el tèxtil que ja es produïa fa molts anys, doncs també el tenim acumulat com a residu, no? No se n'ha sabut què fer, però sí que és cert que el problema s'ha fet latent fruit de l'aparició del fast fashion i aquestes dinàmiques superconsumistes fruit del sistema capitalista, no? Per tant, a dia d'avui això es nota molt més i, de fet, encara s'espera que seguirà augmentant el consum. Per tant, sí que és un problema que s'ha fet latent com en els últims anys.
Mm-hmm. Doncs Gemma Morell, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia del sector i de residus tèxtils i sobretot pensar més en què és el que ens comprem, si és de qualitat o no, i que després doncs, no vagi a parar a aquests llocs i acabem contaminant com contamina tots aquests residus en aquests contenidors i en aquests abocadors incineradores que van totes acumulades i al final doncs, és un problema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I una de les coses que més venen de gust en aquesta època de l'any i més ara en cap de setmana són els calçots. I com és tradició, la gran festa és la de la calçotada de Valls, que aquest any es promociona entre el públic nacional en el moment àlgid de la temporada. Sobre aquesta calçotada, que em sembla que és la número 42, en parlem amb el president de la IGP, el Dalmasi Clufent. Dalmasi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És la número 42, no?, aquesta calçotada, la calçotada sí. D'enguany?
Sí, és la 42a festa de la calçotada a Valls.
Uh-huh. I com és? Què és el que fareu i què és el que feu aquest any que es diferenciï de la resta?
Bueno, representa que la gran festa de la calçotada que celebrem és com un tret de sortida al mig de la campanya i és voler celebrar cada any doncs aquest esdeveniment, no?, d'aquesta trobada, d'aquesta menja del calçot, no? La IGP, nosaltres, la IGP Calçot de Valls, certifica calçots des del mes de novembre fins al mes d'abril. Però aquest punt que som ara, que és aquest final de gener, febrer i març, és el punt àlgid, no? És el moment en què els calçots es troben en el seu millor moment, no? Més dolços, més tendres, més gustosos.
Mm-hmm. Els calçots ens agrada pràcticament a tothom, no? I la calçotada de Valls al final és com una tradició, no? Un costum ja des de fa molts anys. I sempre crida l'atenció, no només per les activitats que feu i la que es forma aquí a on esteu, sinó també per els concursos, per exemple, que feu de calçots. En aquest cas, també hi ha hagut concurs de menjar calçots. Ha estat a la plaça del Pati. I qui ha estat el guanyador? Quants calçots s'han pogut menjar en total?
Mira, guanya el concurs de menjar calçots. S'han menjat 240 calçots, 3 quilos de calçot, diguéssim, no? Mm-hmm. Perquè ho pesen. Sí. I per tant,
Déu-n'hi-do.
Bueno, sí, i per tant, amb tota amb la salsa, amb una mica, anava ben, en fi, és igual, no? El que passa allà dalt de l'escenari. Però, bueno, el segon també em sembla que va anar cap als 2 quilos i per tant, bueno, és el concurs que crida més l'atenció, perquè després, quan els veus, no t'ho sembla, no? Que diu, aquesta persona que s'ha menjat tant, diu, no, perquè els veus normal i corrent, no? De tota manera, a més d'aquest concurs, també hi ha el concurs de salses que es fan, de salsa calçotana, i a més també el nostre de cultivadors de calçots que formen part de la IGP Calçot de Valls i que enguany el jurat doncs, ens feia moltíssima il·lusió perquè hi havia els figaflaues que al ser de Valls doncs, són bons coneixedors de lo que pot ser un bon calçot, que se li ha de demanar un bon calçot. Per tant, va ser un dia molt, molt molt esplèndid, no?, que ens acompanyés els figaflaues.
Mm-hmm. De fet, ells són els que van posar la banda sonora el certamen amb, com a ambaixadors, no?, d'aquesta calçotada. Exacte. I també amb el tema Can Reit, no? Al final, doncs, la seva música ha acompanyat aquesta calçotada i aquesta temporada, també.
Exacte. El disc que han tret ara el dia 26, van treure de gener, es titula La Calçotada. I nosaltres, com a IGP Calçot de Valls, els hi estem molt, molt agraïts. I molt agraïts perquè allà on arriben aquest grup, allà on arriben els Figaflowers, a vegades costa d'arribar, i que és a un públic molt jove, no, que si ells són ambaixadors del calçot, doncs el futur pot ser que el tinguem una mica millor, perquè se'ls escoltaran una mica més amb ells que no pas a nosaltres, que som molt més grans, no? I això també ens dona molta esperança.
Clar, clar, com ha de ser. I clar, parlem de públic, no? Les expectatives i l'objectiu era arribar a 30.000, 40.000 persones, majoritàriament públic nacional, però ha sorprès, no? Sí que és cert que la majoria han posat el focus en el públic nacional, provinent de Catalunya, no? Per exemple, pel desconeixement d'aquesta festa per part de la població, sobretot de la part més central, més cèntrica, no? Però sí que és cert que també s'ha ampliat l'extensió, no podem dir, d'aquesta calçotada. Ha arribat molt més enllà i en aquest cas doncs, ha passat cap a França, cap a l'Aragó i també cap a València. No sé si aquest any és l'any que més gent de fora heu rebut o si us ha sorprès. Explica'ns una mica.
Sí, enguany estava previst aquests entre 30 i 40 mil visitants a Valls. Les expectatives s'han complert, és a dir, la quantitat oficial encara no està donada, per dir-ho així, des de la Càmera de Comerç, però en qualsevol cas les primeres apreciacions és que el poble estava ple, que hi havia gent a tot arreu, que tots els actes van tindre seguiment. I això, doncs, en fi, ens fa estar contents, perquè, clar, amb una ciutat de 25.000 habitants que te n'arribin a 40.000, doncs, si no, és el doble pràcticament. I, per tant, això és molt interessant i molt important, tant per la ciutat com per la comarca, no? Enguany hi havia autocars previstos que vinguessin de coreans, de gent d'Holanda, de gent d'Alemanya, perquè representa que aquesta festa està dins dels circuits turístics i, per tant, ho consideren moltes agències, diguem-ho així, ho consideren interessant, i per això el recorregut doncs, fins a Zavalges el tenen inclòs, no? Uh-huh. I això és molt, molt interessant perquè després la tornada d'aquestes persones cap a l'estranger, doncs s'emporten amb ells aquesta experiència, aquesta tradició, aquest calçot, no? Pel que fa a Espanya, nosaltres, la IGP Calçot de Valls, venem des de fa molt de temps els nostres calçots, sobretot al mercat principal, que és a Madrid, Saragossa com a segon, Castella i Lleó amb León i València, per descomptat, no? Per tant, i tant que sí, és a dir, la calçotada ha arribat a molts llocs de Catalunya, pràcticament a tot Catalunya se'n fan, i a molts llocs d'Espanya també se'n fan, no? Uh-huh. A l'estranger, principalment els casals catalans o persones que tenen orígens a Catalunya, doncs també han fet, no?, que aquesta tradició tant d'aquí doncs, també hi arribés. Per tant, a Valls es podien veure moltes nacionalitats, no? Moltes persones diferents fora de les de la comarca o les de la més de més a prop, no? Enguany s'ha fet una acció especial a dins de Catalunya, a la zona de Girona, també per cridar-los l'atenció d'aquesta festa, de la nostra festa. I per tant, tot sumat, doncs, ha sigut fantàstic, no? Enguany, fins i tot, la personalitat convidada, doncs, va vindre la cònsul dels Estats Units, és a dir, persones rellevants, sigui quines siguin, sempre ens donen alegria, no?
Clar.
I ens fan que la festa doncs caram, agafi encara, encara si pot ser, després de 42 anys, encara agafi a poc cada any una mica més de base i de projecció cap al futur, no?
Mm-hmm, així és. Així és, i clar, és que una calçotada doncs donen ganes de compartir-la, no? Per exemple, amb familiars, no? Aquest públic familiar que no falla mai, també amb grups d'amics, i sempre doncs és un plaer anar a la calçotada. Però clar, les qüestions climàtiques, les qüestions de temperatures que estem passant aquests dies, doncs no ajuden, no podem dir. La previsió, quina és? Ha costat, per exemple, aquest any aconseguir calçots? Es preveu que la temporada s'allargui? Com ho veieu, això, des del sector?
Sí, és complicat. El tema que em preguntes de la sequera, del canvi climàtic, no? A mi m'agrada dir moltes vegades d'aquest clima estrafalari que ens toca patir ara mateix, doncs ens afecta de la mateixa manera que afecta a qualsevol conreu, a qualsevol part, no? Mm-hmm. És a dir, les temperatures amb molta oscil·lació fan que el calendari, que el comportament de les plantes variï, i per tant l'hem de tindre molt en compte a l'hora d'aplicar una sèrie de tècniques, a l'hora de plantar, i això ens fa anar una mica de cocoll, no? La falta d'aigua, la falta de pluviometria de dalt és un tema de futur de la campanya segur que ve, no? Que ens preocupa moltíssim. La reutilització d'aigües de les depuradores és una proposta que nosaltres fem. El canvi del rec per aspersió al rec a gota a gota, a goteig, és una proposta que també fem amb els nostres associats, amb pressupostos, amb facilitar tota la informació necessària per aquesta transició cap a gota a gota. Per tant, des de la IGP Calçot de Valls tirem endavant uns projectes per investigació també, no?, de com afecten les temperatures amb el desenvolupament dels fongs que ja existeixen a la Terra i que alguns d'ells ataquen les arrels i que, per tant, ens poden donar a futur molts problemes, no?, de creixement de la planta. Per tant, aquí també hi ha un projecte que es tira endavant d'investigació amb col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí, que és una entitat de reconegut prestigi amb investigacions agrícoles. I, per tant, això ens preocupa moltíssim. Pel calçot d'enguany, per la campanya d'enguany, la falta de pluviometria l'hem suplit amb aportacions amb aigua de rec que tenen que veure amb costos de producció, d'augment de costos de producció, però no amb que la planta hagi patit, perquè li hem donat aquella aigua que necessita. Per tant, per aquesta campanya, donat que partíem d'una ceba, d'una llavor amb una sanitat vegetal bona, doncs acabarem la campanya sense dificultats, el calçot està en perfecte estat, i conforme doncs vas regant, vas veient que ell es va desenvolupant, es va posant bé, per tant al mercat els calçots amb etiqueta, el calçot de la IGP, el calçot de Valls, doncs hi continuarà sent fins al mes d'abril, que és quan s'acaba el període per certificar aquest calçot, no? Això sí, preocupats i a la vegada esperançats, perquè si fem coses és possible que obtinguem resultats per enfrontar les noves situacions que ens presenta aquest canvi climàtic.
Exacte. En aquest cas, doncs, no ha afectat la qualitat dels calçots, hi ha hagut sort en aquest aspecte.
Sí.
Sou optimistes, però clar, teniu la por al cos, no?, per què és el que passarà, i que doncs, al final no depèn de vosaltres i serà complicada en aquest cas la temporada que ve o l'altra, si continuem d'aquesta manera. Esperem que no sigui així i que puguem mantenir tradicions com aquestes per molts anys més. Moltíssimes gràcies, Dalmasi, president de la IGP. Nosaltres ja tenim ganes d'anar-nos de calçotada, a veure si tenim la sort de venir aquí i fer-la amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per parlar-nos.
Sí, escolta'm, esteu convidats, es rebrem amb els braços oberts. La calçotada és una menja, el calçot és un producte que el que permet és principalment passar-ho bé. Per tant,
escolta,
veniu, que s'ho passareu la mar de bé.
D'això no hi ha dubte, no hi ha dubte. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Continuem d'aquí no res per parlar de tecnologia i de xarxes socials, sobretot ara que aquesta propera setmana comença el Mobile World Congress.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los expertos en renovar su casa, con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquesta propera setmana estarà marcada pel gran event tecnològic, el Mobile World Congress, i avui, amb motiu d'això, volem parlar d'eines i de xarxes socials. I ara ens preguntem si t'han hackejat alguna vegada un compte a les xarxes socials. Et pregunto això perquè, amb motiu del Dia Internacional del Community Manager, des de l'Agència de Ciberseguretat, han publicat unes guies per tal de poder ajudar els usuaris a recuperar els seus comptes hackejats. Sobre el tema i perquè ens doni les claus sobre això, en parlem amb el Tomàs Moren, que és cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'agència. Tomàs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, partim de la base de que ens han hackejat un compte. Què és el que es pot fer per tal de recuperar-lo?
Va. El que hem de dir, primer de tot, és que ens hackegin un compte és una cosa que, encara que ho hem sentit moltíssimes vegades, que hi ha comptes que són hackejats, molt sovint no pensem que el nostre pot ser també hackejat, no? I, per tant, el primer desconcert és quins passos hauré de seguir per tal de resoldre-ho, no?
Mm-hmm.
Llavors, aquí el que sol passar, i és el més habitual que sobta, és que deixes de tenir accés a la compte, perquè la seva la teva contrasenya ha estat canviada. Hi ha hagut un canvi de contrasenya a la compte que utilitzava habitualment. Això ja fa que la manera d'accedir a la plataforma de la xarxa social corresponent ja no serà un accés com usuari, sinó serà un accés com usuari expulsat, com un usuari que ja no sap com entrar. I, per tant, la guia, sobretot, volem donar tranquil·litat, sensació de poder controlar la situació, en quant a que hem de buscar un camí que no és fàcil de trobar, ens comencem a buscar en un cercador coses, com han hackejat la compte d'aquesta xarxa, i estem com uns minuts com dubtant exactament de quins passos hem de seguir. No? Per tant, és important situar a l'usuari que li passa això, amb ell particularment, que ho pot resoldre i ha de seguir alguns passos.
Clar, això passa normalment quan els propietaris dels perfils perden l'accés o observen, per exemple, que també s'estan publicant missatges que ells no han escrit o fotografies que no poden controlar, que no han publicat i que sovint doncs, no saben què fer per recuperar-ho, no? En el moment que, per exemple, agafen fotografies teves o escriuen missatges que tu no has escrit, com pots avisar sobre el tema?
Va. Aquí, efectivament, en aquest moment en què intentem dir-li a la nostra plataforma que algú està controlant la nostra informació que teníem internament, Bueno, la xarxa social, evidentment, aixeca una denúncia interna per comprovar si hi ha hagut un canvi, diguem-ne, d'usuaris, contrasenyes, correus electrònics en els darrers minuts, hores o dies en què ens hem percatat d'aquest hackeig, no? Evidentment, nosaltres hem perdut control de tota la informació que teníem interna en aquesta xarxa social. I, evidentment, si ens hem agafat el compte i teníem moltes imatges en aquest compte perquè estaven publicades, aquestes imatges, tot i que són públiques, dintre de les xarxes socials, també és senzill que qualsevol hacker doncs, les acabi utilitzant per generar un neguit, no? per poder dir, escolta, m'estan suplantant o estan utilitzant imatges malament amb una intenció bueno, de molts tipus, poden ser. Pensem que els hackers no empren les xarxes socials per diferents objectius. L'objectiu principal pot ser que la persona que té el compte tingui molt d'impacte, sigui un influencer, una persona amb molts seguidors, ja sigui una persona del, no sé, del món, podríem dir, d'artístic, o esportiu, polític, o simplement perquè és un influencer de les xarxes, no?
Sí.
Per tant, el sol fet de prendre-li la compte, aquesta persona, el neguit, pot ser un tema de reputació fonamental, pot ser fins i tot un problema econòmic, és a dir, que viu de les xarxes socials, no?
Uh-huh.
I, per tant, voldrà tornar a recuperar-ho, i això, per al que li ha pres la xarxa, moltes vegades ho converteix en una, bueno, una agressió, que podríem dir que és una amenaça, o fins i tot una... És a dir, pot arribar a contactar fins i tot el hacker que ens ha pres la compte via correu electrònic, via telèfon, i demanar-nos diners fins i tot per recuperar aquest compte. No? I, per tant, pot ser un aspecte molt més crític a treballar des del punt de vista, fins i tot, podríem dir, de delictiu policial. Eh?
Uh-huh.
Però la major part de gent que li passa això, segons aquesta compte, li han pres, però no hi ha aquesta afectació. L'únic tema és que, ostres, m'estan utilitzant imatges meves, estan dient coses que jo no diria mai, no? Per tant, però potser l'impacte és petit, si tenim pocs seguidors. I llavors això també ens ha de fer pensar que hem de parar aquesta situació perquè genera una petjada digital fraudulenta, és a dir, una cosa que nosaltres no escriuríem mai.
Clar. I, per exemple, en quin moment es pot donar el fet de que ens hackegin el compte? Com ens podem adonar de que anem a ser hackejats o com podem evitar, més ben dit, el fet de que ens passi això, de que sigui el nostre compte piratejat? Hi ha algun mecanisme, algun link on no haguem de clicar, per exemple? Ens han d'enviar alguna cosa com les típiques estafes del dia a dia o com funciona?
Sí, molt sovint moltes d'aquestes hackejos de comptes tenen a veure amb un missatge directe, per tant, un missatge que ens envien directament a dins del compte, un DM, es diu, un direct manager, que el que fa és et fa clicar un enllaç que possiblement, sense adonar-nos, ens està demanant que ens acreditem, que tornem a posar les credencials d'accés. No? I llavors aquest pas poc habitual que el nostre compte, la nostra xarxa social, quan estem dins picant un enllaç, ens torna i demanant les credencials, aquestes credencials no les estem donant a la plataforma de la xarxa social, les estem donant en el que ens vol hackejar perquè ens estarà rebent de la nostra mà directament a la nostra contrasenya. No? És a dir, li acabarem donant les credencials d'accés al nostre compte. A partir d'aquí, que ja coneix la nostra credència, la nostra contrasenya, ell podrà fer el que vulgui al nostre compte.
Va? Uh-huh.
Llavors, aquest enllaç normalment es disfressa d'una doncs, enquesta, d'un accés a una plataforma que hi ha alguna cosa que ens pot interessar, a vegades fins i tot ho vesteixen de fer un accés a un criptomoneder. És a dir, algun element que la nostra xafarderia, el nostre interès de saber què hi ha al darrere d'aquest enllaç, bueno, pot més, i per tant acabem fent aquest clic, i en aquest clic se'ns demana donar unes credencials. O bé, i això també hi ha altres tècniques, si això no ho fem en el mòbil, ho fem amb un navegador habitual, doncs tècniques en què acabin capturant una sessió de la pròpia xarxa social. Això pot passar més amb el Facebook, o pot passar més amb el LinkedIn, per exemple, que tota la URL que descriu la nostra sessió a vegades també té unes cookies podríem dir temporals, que permeten accedir al compte sense la credencial, no? Mm-hmm. Però permeten suplantar o permeten acabar prenent control d'aquesta compte, no? Llavors, això són qüestions que les xarxes socials han millorat molt, però normalment som nosaltres involuntàriament qui acabem donant aquest accés al hacker.
Clar. I al final, la guia que heu fet vosaltres, el que preteneu és, doncs, ser aquest suport, no?, quan aquestes persones es troben en aquesta situació, quan sí, han caigut, per exemple, en aquesta trampa, i doncs doneu i detalleu totes les passes a seguir, com abans comentaves. Sí, sí. Què anaves a dir? Digue'm.
No, hi ha dues parts. És una, la preventiva, que aquesta és molt interessant també tenir la recollida, de dir com puc evitar que amb això em passi, no? I, per tant, aquesta és la que potser és interessant que es treballi sempre. Nosaltres, si no, donem consells sobre canviar habitualment comptes d'accés a les xarxes socials, d'implementar fins i tot un doble factor d'autentificació, perquè aquest doble factor d'autentificació, perquè s'expliqui o s'entengui molt bé, si nosaltres veiem que per accedir a casa tenim una clau que té un pany molt lleuger, molt, molt senzill, que ens podien entrar en qualsevol moment, doncs la similitud en el món físic, clar, a vegades diem, no en tenim prou amb un sol pany, no? Si no, jo hauria de posar en aquesta porta un segon pany que sigui més segur. Si algú té la clau del pany senzill, podrà accedir fàcilment. Però si, a més, no té l'altre pany, no? No té clau de l'altre pany, és molt difícil que pugui accedir. Per tant, quan parlem de hackejos, també és molt important evitar no només basar-se en la contrasenya d'accés, no? I, per tant, parlem d'aquests dobles factors d'autentificació que podem posar a totes les xarxes socials, els podem posar al WhatsApp, els podem posar al correu, els podem posar a molts llocs, ja, que ens permeten no només amb la contrasenya accedeixen a un compte, sinó, a més, amb un element addicional, que pot ser un SMS que ens envia en el moment d'accedir en el mòbil, o bé que anem a buscar un codi a dintre d'un programa d'autenticadors, etc. No? Què vol dir això? Que una persona que accedeix al nostre compte per primera vegada, com que no ho fa des del nostre mòbil habitual o des del nostre dispositiu habitual, ho està fent des d'un altre lloc, aquest accés li demà requerirà. Dirà, escolta'm, vull el doble factor, perquè estàs accedint des d'un lloc poc habitual per aquest compte. No? Com que no tindrà mai aquest doble factor, no podrà accedir. Per tant, no ens podrà hackejar, encara que sàpiga la contrasenya. M'enteneu? Per tant, aquí és un element preventiu imprescindible. És a dir, que els usuaris, sobretot amb aquest tema del Dia Internacional del Community Manager, tots els community managers han de tenir sistemes addicionals, no només la contrasenya, per poder protegir els comptes d'empresa, personals, etc.
Clar.
I llavors, per l'altra banda, i si em passa, doncs clar, quan em passa allò que deia al principi, no? És a dir, ostres, és una situació que no havia previst que em podia passar, doncs preveiem-ho. És a dir, com que no havia previst, com podem preveure que si jo sóc un usuari habitual de LinkedIn o de TikTok, doncs tingui una guia a la web de l'agència, que em puc descarregar aquesta guia o puc tenir aquests PDFs per si necessito accedir-hi ràpidament, doncs aquest enllaç que em costarà una mica de trobar en el Google, que a vegades no és fàcil de trobar des d'on he de fer la denúncia que m'han hackejat, doncs poder-la trobar ràpidament i actuar en minuts i no en hores, no? I per tant, això també, sobretot per la gent que li ha passat que hackeja un compte d'Instagram o coses així, pot trigar dies o setmanes a poder restablir la situació, que d'entrada Meta o l'empresa que està al darrere és sensible al problema del hackeig, però també sap que hi ha molta mala fe i, per tant, molta gent pot dir m'han hackejat el compte, però no és el seu compte. No? Per tant, també has de demostrar que realment eres tu l'usuari d'aquest compte, no? I et demana sistemes d'autenticació que poden ser identitaris, sobre envia'ns una fotografia, envia'ns el teu DNI, envia'ns una documentació que demostri que ets tu, aquí li passaria aquesta contrasenya de restabliment, no? Perquè en aquell moment no ets ningú, estàs fora de la xarxa.
Entens? Clar. Clar, i al final, doncs, també no tothom és igual de susceptible, no?, a ser víctima d'aquest pirateig, d'aquest hackeig a les xarxes, sí. Al final, doncs, hi ha comptes que són més, no sé, criden més l'atenció per el tema dels seguidors, per qui és la persona, o per vulnerabilitat, no també perquè es pensin que és més fàcil que aquella persona caigui, que no pas altres que potser, doncs, no. Al final, això també depèn de la sort de cadascú, oi?
Sí,
clar,
Sí, aquí entenem que els community managers tampoc poden ser community managers professionals, que no estan dedicades a una gran marca, a una multinacional o una empresa gran que té molts seguidors o molts clients i, per tant, té una responsabilitat molt important en aquella marca per protegir-la, no? Però l'habitual, i en un país que tenim tanta pime, és habitual que el community manager acaba sent a vegades el propietari, el gerent, o una persona, diguem-ne, que gestiona les xarxes socials perquè hi ha més gent, no ho pots fer professionalment, sinó ho fas, a més, d'una altra feina, no? Per tant, l'habilitat aquesta de fer el community manager, ens falten a vegades eines, perquè no només tinc un usuari amb una contrasenya, sinó tinc una sèrie d'elements que em pugui prevenir que no hi haurà una afectació a l'empresa o a la marca de la meva empresa, perquè realment totes aquestes circumstàncies de xarxes socials no les controlo tant, no? I això, bueno, és una mica la campanya va partir, d'intentar veure tots aquests que ens posem el rol de community managers puntualment d'una organització, d'una entitat, d'una escola, d'un AMPA, no?, un AFA, doncs poden ser tots possibles víctimes d'aquest tipus de pèrdues de comptes i, evidentment, si no tenim habilitat, doncs, bueno, entenem-lo, és a dir, fem una mica de sensibilització en el tema i preparem-nos perquè ens pot passar.
Clar. I sobretot, doncs, això, no?, sensibilitzar sobre el tema, consciència, i parar-nos a pensar abans de clicar qualsevol cosa en què és el que estem clicant, què és el que estem acceptant, per tal de no caure en aquestes trampes i, doncs, evitar que ens hackegin, que ens pirategin, perquè al final estem parlant de xarxes socials on tenim moltes dades, però també parlem de comptes bancaris, de fotografies i de moltíssimes coses que, doncs, si cliquem allò, se'ns poden anar al nostre abast i llavors és un problema i és un tema complicat de recuperar i també de després tornar a posicionar tot això al seu lloc. Així que, diguem.
Hem de pensar també que quan se'ns ha hackejat un compte, nosaltres en aquell moment podem tenir una suplantació de la nostra identitat, per tant, és molt senzill que des d'aquell compte que ens han hackejat puguin tenir accés als contactes habituals de xarxa social i, per tant, la persona amb qui es poden comunicar es pensarà que som nosaltres. No? I, per tant, en aquesta comunicació poden acabar generant, doncs, molta mal i feta en quant a això, aprofitant-se de la confiança que tenim aquests tercers, doncs demanar-los dades o demanar-los informació, que evidentment aquest tercer li donaran tota la tranquil·litat perquè es pensa que som nosaltres.
Exacte.
I per tant això pot motivar campanyes fraudulentes posteriors, no? I per tant, per això és important també protegir tot aquest entorn de gent amb qui tenim una relació tan directa amb la xarxa social.
Així
passa
és.
Passa molt això en el Facebook, passa molt amb Instagram, que hi ha molta comunicació, podríem dir, paral·lela, privada, i que, per tant, els hi obres les portes a poder fer frau a partir del nostre compte.
Exacte. Doncs, Tomàs Morem, cap de la Unitat de Cultura de Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i conscienciar a tots els que ens estiguin escoltant sobre els riscos que hi ha a les xarxes i evitar que siguem víctimes d'aquestes estafes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i trobareu més informació a la web d'internetsegura.cat.
Gràcies. I ara parlem de que han creat una eina que permet recuperar informació de 400 telèfons mòbils, obtenir proves forenses i resoldre crims reals. Un projecte en el qual han participat l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC, entre d'altres, i que ha permès desenvolupar una eina per recuperar informació continguda en 400 telèfons mòbils intel·ligents, com dèiem, que s'havien utilitzat en diversos casos de crims. La innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Sobre el tema, perquè ens expliqui com ha estat aquest avenç pel que fa a tot el tema de criminalística, en parlem amb un dels investigadors, l'investigador principal del projecte, el Salvador Hidalgo. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, això ha permès facilitar la feina de la gent que investiga aquests crims, no? De resoldre casos reals que fins ara no s'havien pogut resoldre i així, doncs, avançar a gran escala en aquest aspecte, no?
Sí, a veure, de fet no és una eina en si, és un conjunt de tècniques i de procediments que treballant en conjunt i junts faciliten aquestes feines, perquè segons quines situacions aquestes feines es podien fer, però exigien molt esforç i molt de temps, que de vegades, sobretot en casos d'electrònica forense, el temps és un dels paràmetres més importants, no? Perquè, per tant, el que ha permès és no només arribar allà on es podia arribar, sinó arribar una mica més ràpid que es podia arribar abans, no? I amb aquestes tècniques el que facilitem és el poder accedir a informació que està continguda en els telèfons. Una cosa molt important és que sempre amb qüestions forenses, sempre amb un mandat dels jutges, i no és una cosa que facis perquè vols, sinó perquè hi ha un mandat judicial que facilita aquest tipus de tasques. Però sí, aquests procediments faciliten molt aquest tipus de feines.
Mm-hmm. Forma part del projecte europeu X-Files, no? I la proposta doncs era aquesta, millorar les tècniques i els mètodes per obtenir aquestes proves que doncs suposo que el repte el doneu per aconseguit, no? I en aquest cas, satisfets, oi?
Sí, molt satisfets, perquè de fet normalment en un projecte europeu, o com tots els projectes d'investigació bàsica i de desenvolupament, normalment el que fas és demostrar la idea i després, amb el temps, aquesta idea passa al mercat o a casos reals. El més important d'aquest projecte en particular és que els casos reals s'han pogut resoldre doncs ja amb el projecte encara viu, o sigui, en l'últim any del projecte que ja teníem desenvolupades solucions tècniques, s'han aplicat i han donat molt bons resultats. Vull dir que hem avançat, hem anat una mica més ràpids, per dir-ho així, en el pas del que seria el desenvolupament fins a l'aplicació. I sí, estem molt orgullosos dels resultats obtinguts.
I quins casos, per exemple, s'han pogut resoldre? No sé si ens pots donar, per exemple, algun cas on aquesta eina, aquest projecte, hagi ajudat o de quina manera hagi pogut ajudar.
Bé, mira, en principi no puc donar detalls perquè els casos estan sota secret judicial, per tant, no em puc donar detalls, però sí que puc fer-te una mica d'exemple, una miqueta de visió general d'on es pot treballar amb aquest tipus d'eines. Per exemple, a veure, tots tenim avui un dia, o bé a la mà o bé a la butxaca, un telèfon mòbil, i aquests telèfons mòbils contenen doncs, quasi bé tota la nostra informació, des de les fotografies, les nostres dades bancàries, les nostres notes, l'agenda, quasi bé tota la nostra vida està dintre d'aquest telèfon. I normalment el que fem nosaltres és protegir-lo amb un password, amb un PIN, no? O fer, bé sigui amb l'empremta, bé sigui amb la cara, bé sigui amb un número, i això és el que facilita o evita que terceres persones puguin accedir a aquesta informació. Clar, això per nosaltres dona una seguretat, però quan nosaltres volem fer el que diuen els dolents, no? Una mica coses que estan fora de la llei, i aquests telèfons cauen en mans de les forces de seguretat i sempre amb ordre judicial han d'accedir-hi, clar, necessiten conèixer aquesta informació. Per intentar poder accedir a aquesta informació, habitualment hi ha diferents tècniques, ja siguin externes o internes al telèfon. Externes vol dir que intentem comunicar-nos amb el telèfon i intentar entrar amb ell, i internes és que desmuntem el telèfon i accedim directament a la memòria del telèfon. Uh-huh. En aquest cas d'aquest projecte, el que hem fet és desenvolupar tècniques que junten les accions externes, intentar enganyar el telèfon perquè es deixi entrar, amb accions internes, és desmuntar el telèfon i mirar d'accedir-hi a l'interior de la memòria. Que en el CNM, en l'Institut Microelectrònic de Barcelona, el que ens hem centrat nosaltres és en la part d'accedir a les parts internes. Nosaltres hem agafat les memòries que estan contingudes dintre de certs telèfons, hem recuperat aquestes memòries i hem fet procediments que ens han permès accedir a la informació emmagatzemada en aquestes memòries. Normalment aquesta informació està encriptada. El que hem fet nosaltres és agafar aquesta informació en brut i passar-li a altres companys del consorci del projecte europeu, especialistes en anàlisi mitjançant eines informàtiques de reconstrucció d'aquesta informació, que han estat capaços de recuperar les claus magatzemades, i una vegada que has recuperat les claus magatzemades pots accedir-hi a la informació. Una miqueta aquesta és la idea. Vull dir, buscar portes falses o portes alternatives que permetin arribar a aquesta informació que en el comú dels mortals no és possible o és molt difícil d'accedir.
Exacte, una combinació de les dues, doncs, que ha fet aquesta una de les innovacions més importants per tal de poder resoldre aquests casos i d'ajudar, en aquest cas, a facilitar una mica la feina, no?, dels professionals que volen recuperar aquesta informació i saber realment què és el que ha passat. Heu tingut també la col·laboració europea de 7 països diferents, no?, I també els membres del projecte us vau reunir a Brussel·les a inici del mes d'octubre per tancar-ho tot, valorar, per exemple, el treball que s'havia fet i valorar també, doncs, i veure els resultats, oi?
Correcte. Sí, normalment es fan reunions una vegada al mes de seguiment dels treballs, després cada 6 mesos reunions presencials per posar en comú el que hi ha, i al final hem hagut d'anar a Brussel·les per presentar els resultats davant dels auditors de la comissió, que volen fer un seguiment de que això està tot correcte, de que les feines s'han fet i que els diners s'han gastat de forma correcta, no? I aquí, en aquesta reunió de Brussel·les, és on se'n va demostrar, en casos reals, que les eines desenvolupades funcionaven. I això sí que es va poder fer una demostració real i en viu de com es podien accedir a la informació continguda en diferents telèfons i veure que aquestes tècniques desenvolupades eren viables i eren reals. Vull dir que no és una cosa que podia sortir del laboratori i arribar a la societat per indicacions. Però sí, va ser un resultat molt, molt espectacular i molt satisfactori.
I a partir d'ara que doncs, també està fora de Catalunya, fora d'Espanya, tot això, tota aquesta eina, com veieu el futur? Creieu que gràcies a això doncs, serà molt més fàcil resoldre aquests crims reals, que serà molt més fàcil a partir d'ara saber què és el que ha passat, que no es trigarà tant, potser, en saber realment la veritat? Creieu que facilitarà la feina?
Home, esperem que sí. Això ha estat un projecte de 4 anys, vull dir, són 4 anys de feina, de treball, de molta gent implicada, tots pensant en que aquesta feina serveixi per això, precisament. El problema, la limitació més principal és el que veiem tots, que cada any els telèfons incrementen les seves característiques, incrementen les seves prestacions i, per tant, cada vegada és més difícil el poder accedir. I, per tant, aquesta feina que hem començat mai acaba, perquè nosaltres hem desenvolupat procediments per un tipus de telèfons, però aquests telèfons, pensa que són telèfons per dir-ho així, de fa 3 anys, per dir-ho així. I cada any milloren, per tant, aquesta feina no mai acabarà. L'avantatge és que ja tenim un fil del que tindrà. Vull dir, nosaltres ja sabem una mica què hem de fer, i amb els telèfons de nova generació o els possibles telèfons que vagin sortint d'aquí endavant, que cada vegada serà més difícil perquè cada vegada són més sofisticats, també nosaltres haurem d'incrementar les capacitats dels nostres procediments i de les nostres capacitats. Vull dir que al final serà una feina que ha començat i que evolucionarà en paral·lel amb l'evolució de la tècnica. Però sí, la idea és aquesta, ajudar a que es puguin donar respostes el més ràpid possible, perquè a més a més en els casos forenses el temps és un paràmetre molt important. Una resposta a temps ajuda, una resposta que tingui molt no ajuda.
I
per això en això estem.
I tant. Doncs Salvador Hidalgo, investigador principal del projecte, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i endavant amb aquesta eina, amb aquest projecte que ja heu iniciat i, com tu dius, ja sabeu per on tirar i d'on tirar per seguir endavant. Gràcies.
Gràcies i moltes gràcies també per treure-vos el resol de la nostra feina. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. D'aquí una estona ens preguntem en què gasten més els diners els majors de 55 anys. Hi ha diferència entre els altres segments d'edat de la població? Doncs després de la publicitat sortim de dubtes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
De juego. El número 1 de l'esport.
Empat agridolç a Nàpoli. I ara canviem el xip i a sumar 3 punts a la Lliga. Ho viurem amb la passió de sempre.
Para Pedri, la mete para Lewandowski, va tirar. Gol, 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 marcar Pedri per al Lewandowski.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Getafe.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Maldini, Javi Casquero.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya. Matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En què es diferencien els sèniors amb els més joves a l'hora de pagar, a l'hora de gastar diners? Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara ens preguntem en què gasten més els majors de 55 anys, si aconsegueixen, per exemple, estalviar, i també si canvien els comportaments i els hàbits de consum a partir dels 70 anys. Sobre el tema en parlem amb el Juan Fernández, que és el director del Centre d'Investigació Genomics de la Fundació MAFRE. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de si los hábitos a la hora de comprar de los jóvenes es parecido o no al de la gente mayor de 55 años. En este caso, vosotros, a través de un estudio, habéis elaborado unas conclusiones, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que habéis visto y qué diferencias encontramos?
Sí, hemos elaborado el barómetro del consumidor senior, que este año ya va por la cuarta edición. El barómetro del consumidor senior lo que busca es precisamente hacer una radiografía de cuáles son las prioridades de gasto y de consumo de la generación senior que nosotros situamos a partir de los 55 años, es decir, serían miembros de esa generación aquellos que han cumplido ya 55 años. Y en este cuarto estudio, pues lo que vemos es efectivamente cuáles son los hábitos de consumo, de ahorro y en general de la actividad que vienen realizando estas personas, distinguiendo en función de los temas por edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 75 a 80 años que una persona de 55 a 60, ¿no? Y ahí lo que vemos es que hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Tienen sus propias pautas de consumo y lo que sí tienen, y esto es una conclusión interesante del barómetro, es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
Exacto. De hecho, en este informe analizáis esta capacidad de ahorro, su poder adquisitivo, y también, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que residen o los hábitos tecnológicos que tienen, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que están más adaptados, ¿no? A esta influencia de Internet que de unos años hacia aquí, pues ha obligado mayoritariamente a los más mayores a adaptarse en tiempo récord, ¿no? A estas tecnologías.
Sí, es uno de los capítulos que en los sucesivos barómetros que hemos ido publicando en los últimos años tiene, desde nuestro punto de vista, más importancia, más relevancia, ¿no? Porque vemos que año tras año el número de personas, el número de seniors que se incorporan a Internet va aumentando, ¿no? De hecho, con respecto al año 2022 se han incorporado a Internet 1 millón de personas mayores de 55 años más. Y esto viene siendo así los últimos años. Cada año, de forma natural, pues hay 1 millón de personas que empiezan a trabajar, digamos, empiezan a interactuar con Internet de forma habitual, ¿no? Y estos son datos que provienen directamente de Google. Nosotros el barómetro lo hacemos en colaboración con Google, ¿no? El barómetro se basa en una encuesta amplia sobre los hábitos de consumo de los seniors, pero también obtenemos información a través de Google de cómo interactúan y cuáles son las principales actividades, los principales usos de los seniors en Internet. Y la buena noticia es que ya un 73% del colectivo de mayores de 55 años, que en España superan los 16 millones de personas actualmente, ya está con una relación, digamos, cotidiana y sin problemas con Internet. Obviamente cambia ese tipo de relación según la edad, como decía al principio. Por ejemplo, en el segmento de edad entre 55 y 64 años, un 80% de las personas se manejan habitualmente en Internet. Sin embargo, entre 75 y 84 hablamos ya de un 30%. Y estos son datos, además, que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Claro.
Pero esa es una buena, es uno de los aspectos, digamos, que más nos llama la atención del barómetro, ¿no? la relación con la tecnología.
Claro, cambia muchísimo dependiendo de la edad, porque aunque hablemos de seniors, hay gente aún muy joven y después hay gente que es más mayor y que, claro, no están tan habituados a esta era de Internet, como comentábamos. También me llama la atención el ocio, la parte del ocio. ¿En qué gastan en dinero por lo que respecta al ocio la gente mayor de 55 años o 60, más o menos? ¿Se apuestan más por viajes y por experiencias así o más por otro tipo de ocio, por ejemplo?
Los viajes y el turismo es uno de los capítulos principales de también destacados del consumo serio, ¿no? De hecho, tenemos, y este es un dato que más o menos se mantiene estable en los últimos años, 7 de cada 10 personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, son personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro lo que nos dicen los seniors es en un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no? Contar con este colectivo que están dispuestos a moverse y a alimentar la industria turística, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy, muy revelador, porque también cambia un poco el estereotipo, ¿no?, que a veces se tiene de las personas mayores como gente, bueno, pues ya un poco pasivas y de sopitas y buen vino, ¿no? Y la realidad lo que nos dice es que son mucho más inquietos, que están, tienen una gran vitalidad y que lo que quieren es moverse, conocer y hacer turismo, ¿no?
Así es.
Y eso, como digo, es importante para un país como España.
Pues sí. Y, claro, ahora hablamos de los tiempos de ahora, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso de adaptación, por ejemplo, de la gente mayor hacia la sociedad, que también pues se adaptan a la gente joven, ¿no? Por ejemplo, estos viajes de los que hablábamos, no hay diferencias con lo que hace la gente más joven, ¿no? En esta parte de ocio viajera, turista, hablamos como si fuera cualquier otra persona de cualquier otra edad, sin diferencia ninguna. En estos casos, ¿creéis que de unos años hacia aquí esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y la gente más mayor cada vez ha sido también más joven?
Sí, sin duda, sin duda. Hablamos mucho de la evolución demográfica y de cómo a nivel global, a nivel colectivo, la población, por ejemplo, en España, decimos que está envejeciendo, y decimos que está envejeciendo porque aumenta la edad media de la población, es decir, porque la gente cada vez vive más y la natalidad cada vez es menor, ¿no? Va bajando. Sin embargo, a nivel individual, más que de envejecimiento, habría que hablar de rejuvenecimiento, porque si Exacto. hoy comparamos las condiciones físicas, mentales y la actitud de una persona de 65 años con esta misma persona, con una persona de esta misma edad hace 40 años, es que no tiene nada que ver. Es que si pensamos en nuestros abuelos y el tipo de vida que llevaban, y lo comparamos con lo que hoy llevan las personas, pues eso, que están en los 65 o incluso 70 años, es que no tiene nada que ver. Afortunadamente, no solamente ha aumentado la esperanza de vida, sino que ha aumentado la esperanza de vida en salud.
Así es.
Y la gente, pues esto es lo que permite que la gente se mantenga activa, que haga turismo, y que muchos de ellos pues quieran seguir incluso trabajando en aunque en otras condiciones, de menos exigencia, de menos dedicación, pero desarrollando una vida activa, ¿no?
Pues sí, así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Y de aquí unos años creéis que continuará esta tendencia de rejuvenecimiento de la población? ¿Creéis que nos mantendremos así o que la cosa será distinta?
Yo apostaría porque esto va a mantenerse o incluso va a mejorar, ¿no? Porque contamos con el apoyo, digamos, de la medicina, ¿no? Las nuevas tecnologías también ayudan. Trabajos que antes eran muy exigentes en cuanto a esfuerzo físico, hoy ya no lo son. Hoy podemos ver a personas que con 65 años, pues antes no podían desarrollar ciertas actividades y ahora sí se pueden hacer, porque entre otras cosas lo que hay que hacer quizás es manejar robots, ¿no? Uh-huh. Entonces y después están los avances en medicina, yo estoy convencido que esto va a ir a mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues eso ya es más difícil saberlo. Siempre que no surjan lo que en economía se llama a veces los cisnes negros, es decir, fenómenos que son completamente imprevistos y que nadie había visto venir, ¿no? Por ejemplo, está muy muy en boga ahora la situación en Estados Unidos con la incidencia de ciertos tipos de drogas, ¿no?, que están haciendo disminuir la aumentar la mortalidad y disminuir la esperanza de vida. Está el riesgo de pandemias, están una serie de fenómenos negativos que podrían aparecer, pero yo apuesto y creo que lo razonable es pensar que la sociedad seguirá avanzando y que la salud de esta generación senior no solamente no empeorará, sino que irá mejor.
Pues Juan Fernández, el director del Centro de Investigación Agenomics de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esta generación que tan importante es hoy en día en la sociedad y que supera con creces muchas veces a la más joven, tanto con lo que hace actividad física, laboral y también de ocio, como por ejemplo viajes y turismo, como comentábamos. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. saludo.
I ara parlem de que a Barcelona, concretament el número 176 de la Travessera de Gràcia, tenim els veïns més internacionals de la ciutat. I no parlem, per exemple, d'uns veïns qualsevol, sinó que parlem de Tintín i Milú, l'única botiga oficial del país dedicada a les aventures de Tintín, una de les sèries històriques de còmic més expandides d'Europa i de la que avui volem parlar amb la que és la seva propietària, la Laia Soler. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo, i em consta que així és, que Gràcia està molt content amb aquests veïns que tenen, no?
Jo crec que sí, que a ser una botiga d'un personatge tan internacional, però al mateix tan proper i familiar, fa que acabi sent part del barri, una part més del barri, un personatge més, un veí més.
Al final, aquesta botiga és un racó de Gràcia, on no només hi trobem els còmics o els llibres de tota la vida, podem dir, sinó que trobem tot tipus d'aventures, personatges, objectes de tota mena, que és el que la persona que vagi allà pot trobar i li pot fer més il·lusió trobar del personatge.
Ui, això depèn molt de cada persona. La veritat és que entre els fans de Tintín hi ha moltes diverses personalitats i n'hi ha que, per exemple, només es volen centrar en llibres, no només de les aventures, sinó monogràfics que parlen sobre el món de Tintín, sobre el món d'Hergé, fins i tot sobre el món de personatges dins de les aventures de Tintín, com pot ser la Bianca Castafiore, el Haddock, el Tornasol o el Chang. I n'hi ha d'altres que, en canvi, doncs els agrada molt posar-se samarretes, anar-se'n a la platja amb una tovallola de Tintín, col·leccionar figuretes de resina o de PVC. Hi ha molts articles diferents. Els més petits quasi sempre frisen per tenir un Milú de peluix. I la veritat és que jo crec que en general hi ha articles per tots els gustos.
Perquè els clients que venen, qui acostuma a ser?
Doncs hi ha una miqueta de tot. Si bé és cert que hi ha una franja d'edat bastant gran, que potser són els que van descobrir Tintín a mida que s'anaven publicant aquí mateix, vull dir, quan es van publicar aquí, a partir dels anys 50, i aleshores doncs tenen un record de la seva experiència quan eren petits. Això els vincula d'una manera molt, molt especial a les aventures. També és cert que molts d'aquests personatges venen amb els seus nets i els hi transmeten. I cada vegada hi ha més gent jove i, sorprenentment, a vegades fins i tot hi ha gent que per edat sembla que no els hi hauria d'haver tocat, no? Que els hi ha correspost una edat molt més carregada d'inputs, no només a nivell de còmics, sinó també televisius, però també n'hi ha de gent jove que ve.
Mm-hmm. Perquè, clar, ara comentava, no?, el fet de que no només veneu llibres o articles, per exemple, del Tintín, sinó que també moltes coses més. Què és el que creieu que us pot diferenciar de la resta de botigues que pot col·leccionar també doncs, articles d'aquest personatge?
Bueno, principalment que al ser la botiga oficial i una botiga completament dedicada a Tintín i les seves aventures, probablement el coneixement i l'efecte que li tenim a tot el conjunt estigui per sobre del que poden trobar en altres botigues on hi ha molts altres personatges, molts altres inputs, i que aleshores allò que diuen en castellà de qui mucho barca poco aprieta, doncs d'alguna manera l'exclusivitat també fa que hi hagi un coneixement i una deferència especial.
És com endinsar-se, no?, dins del món de Tintín.
En certa manera sí, però bueno, també s'ha de deixar clar que això no és com una botiga Disney o no és un parc temàtic, saps?
Exacte.
És el Tintín té un rerefons molt més cultural i és un reflex i referent de tot el que ha anat passant a la història o de gran part del que ha anat passant a la història al llarg del segle XX, amb el qual hi ha molta gent que, per exemple, doncs, potser els fa molta gràcia comprar-se una figureta del Turlurón Alegre de Tintín als Pícaros. Però, clar, aquella persona ha llegit un llibre que parla a Sud-amèrica, que parla de dictadures, que parla de tota una situació que està inspirada en la realitat.
Mm-hmm. I això fet,
passa...
Sí, diguem.
No, dic que això passa en moltes altres aventures i en molts altres personatges.
Clar.
I aleshores el que compra Tintín moltes vegades compra un trosset d'història del segle XX, no només compra una aventura o un record.
Clar.
O un personatge divertit, sinó que va tot vinculat.
Més enllà. I de fet, com deia, és la tercera botiga oficial de Tintín que s'ha obert a tot el món, no? Hi ha una a Londres, una altra a Tòquio i després la tenim aquí, a Barcelona, no? D'on et va sortir, a tu, Laia, per exemple, sent com la propietària, no, de la botiga, aquesta passió per voler obrir la botiga de Tintín aquí a la ciutat?
Mira, es van unir diverses coses. Per una banda, doncs, jo vaig créixer amb Tintín i li tenia, doncs, bastant afecte, tot i que el vaig descobrir amb potser 5 anys, 6 anys, jo reconec que els primers anys a mi em costava. Vull dir, no era una lectura facilíssima. I a partir d'una certa edat, 10, 11 anys, vaig començar a connectar amb una mica més la profunditat progressivament, perquè després de gran he tornat a descobrir coses rellegint les aventures, no? I després, al llarg dels anys, doncs, estava vinculada amb certa proximitat d'amistat i de família amb persones que també estaven vinculades a aquest món i es va donar aquesta possibilitat. Mm-hmm. I jo la vaig voler aprofitar perquè quan jo era adolescent hi havia hagut una botiga al carrer del Pi que es deia Tintín. Aquesta botiga, per raons diverses, doncs al cap dels anys va tancar. I semblava que hi havia com un buit dins de Barcelona i en realitat quasi de Catalunya i potser diria fins i tot d'Espanya, no? Hi havia un buit, hi havia una absència d'articles de Tintín i era com si s'estigués quedant en l'oblit. I bueno, per mi, com t'explicava, que no només és la vinculació amb mi, sinó en tots els aspectes històrics i que té, saps? Totes les connotacions i el personatge
sí. Mm-hmm.
De relació amb el segle XX, doncs em semblava molt interessant obrir aquest espai i que hi hagués moltes persones que poguessin acostar-s'hi i recuperar aspectes de la seva vida, dels seus records, de la seva joventut, infantesa, i altres que ho poguessin descobrir.
Clar. I a Gràcia, per alguna cosa en especial?
Perquè jo soc gracienca. Jo soc gracienca i sempre, bueno, és el meu barri, m'agrada molt, me l'estimo molt, i sempre he pensat que era un lloc on encaixava perfectament aquest tipus de botiga, que encara que molta gent es pot pensar que és una franquícia, no ho és. Al final és un projecte familiar. És un negoci com tants altres, simplement dedicat a Tintín.
Mm-hmm.
I, bueno, em va semblar que era un bon lloc, hi passeja molta gent, cada vegada hi ha més gent, no només de tot Catalunya, sinó de tot el món, que passeja pel barri, i bueno...
Clar.
En aquestes raons principals.
I d'això et volia parlar, no? Perquè no només és una botiga que vengui a Barcelona, sinó que rep encàrrecs de tot el món, no? Es passen molts turistes per aquí? Ho poden demanar també, per exemple, online? Hi ha opcions?
Online ens poden comprar de tot el món, pràcticament.
Uh-huh.
I alguns ho fan a través de la web, alguns ens contacten per correu electrònic, depenent una mica d'on ens truquin, de quines siguin les seves consultes, perquè no sempre és fàcil. O sigui, aquest
Clar.
Esforç afegit que fem nosaltres per poder-ho enviar a altres llocs del món no sempre resulta l'opció més fàcil per nosaltres. I després, quan arriben èpoques de turisme, l'estiu, Setmana Santa, algun cap de setmana, que d'aquests que, per exemple, a França, a vegades els nens tenen una o dues setmanes de vacances i aprofita la família per fer viatges, doncs venen. La veritat és que n'hi ha molts que venen i ho gaudeixen, a vegades amb sorpresa perquè no ens coneixien, a vegades ens han conegut a través de les xarxes socials i ens expliquen que han vingut expressament.
Clar, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, al final, doncs, fou unes històries a les que han d'insar-se i entrar en aquesta botiga de Gràcia, doncs, per descobrir, no?, tots aquests racons i tota aquesta vida del Tintín. Deu fer gràcia a tots els que venen de fora i també ens la fa a tots els que vivim a la ciutat perquè al final doncs, és una botiga que no trobes en el dia a dia a qualsevol lloc, no? Al final és un lloc especial, una botiga especial, amb un personatge com Tintín i amb la Laia Soler, amb la seva propietària allà al capdavant, que ens pot explicar totes les històries. Moltíssimes gràcies. També suposo que deus estar molt contenta, no?, per poder dedicar-te a la que era la teva afició de petita amb el Tintín, amb el teu personatge preferit. Així que et donem les gràcies perquè ens ho hagis explicat i ens hagis apropat una miqueta més en aquest món.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora, aquí a les 6 del matí, al matí del cap de setmana. Gràcies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.